Són 8:45, bona nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimarts 24 de gener. Aquest matí molts ens hem llevat amb la notícia d'un nadó abandonat en ple carrer al barri de Sants. La criatura era dins d'una bossa d'esport tapada amb mantes i els veïns que l'han localitzat han trucat de seguida als Mossos. Evidentment es tracta d'una notícia lamentable i molt trista, i cada vegada que passa un fet així, que per sort és poc sovint, provoca que ens fem moltes preguntes. Per exemple, què porta una persona a abandonar el seu nadó al mig del carrer? No podria haver trobat una solució millor? Per què l'ha deixat al carrer, tenint en compte també el fred que feia avui? Segurament preguntes que a molts ens han passat pel cap en algun moment i que són lògiques, perquè nosaltres, des de la nostra posició social i econòmica, mai no faríem una cosa així. Per tant, sí, és cert, la reacció inicial és d'estranyesa i d'indignació, però molt sovint també és cert que jutgem les persones sense saber què és el que les ha fet arribar a aquest punt. És molt fàcil criticar-ho i és el que ens surt automàtic, però cap de nosaltres pot saber en quina situació personal s'ha trobat la persona que ha comès un acte com aquest, ni per arribar a un punt tan extrem, abandonar el teu propi fill al carrer. Segurament no té justificació i tampoc hi estic restant importància. De fet, els Mossos diuen que els progenitors podrien haver comès un delicte d'abandonament de menors o fins i tot una temptativa d'homicidi, però potser em sembla tan incomprensible que per això intento trobar-hi una explicació lògica, entre cometes, sense que en tingui cap. Ara bé, el cert és que, més enllà d'això, és per reflexionar aquesta gran capacitat que tenim tots plegats per jutjar la vida dels altres, així en general, sense saber res de les seves circumstàncies. I això és una cosa que potser hauríem de començar a canviar. Ara passen 2 minuts de 8:45. Abans de sopar, heu de saber que... Doncs que a aquesta hora continua nevant en algunes comarques de Girona i de Barcelona a partir d'uns 700 metres. Ja no ho fa, doncs, a cotes tan baixes com al matí, quan ha arribat a nevar gairebé a nivell de mar. Ara les precipitacions es dirigeixen cap al sud del país, on encara pot caure neu en zones on és poc habitual. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Això després d'aquest dia, doncs, que ha estat marcat per aquesta neu, no? Com ens deies ara?
Sí, sobretot al matí, que és, de fet, ja la matinada. En alguns casos ha nevat en cotes de 100 metres tan sols només, però bé, en tot cas, això, nevades que al matí han caigut en cotes molt baixes de 200, 400 metres. Ara tenim aquestes precipitacions, en general, poc importants. A mitja tarda, quan han entrat aquestes noves precipitacions per l'Empordà, en alguns casos ha plogut amb força, i parlem de pluja, per això que dèiem, que la cota s'acaba situant entre els 600 i els 800 metres, tot i que en algun lloc de la Catalunya central encara pot nevar una mica més avall. Ara tenim precipitacions en sectors a cavall del Bages i el Solsonès, pot estar entorn dels 500 metres la cota, també en àrees d'Osona, cap al Lluçanès, Moianès, però per l'exemple, les precipitacions que tenim en molts sectors de les comarques de Girona, fora de zones de muntanya o cap al Vallès, doncs són precipitacions ja en forma de pluja, però encara hem d'estar pendents d'aquestes nevades que poden aparèixer ja cap al final del dia, febles, però en zones una mica més baixes, a partir d'uns 200 a 400 metres, en sectors interiors de les comarques de Tarragona, sobretot interior de l'Ebre, Priorat, cap al final del dia, a mitjanit, poden haver-hi algunes nevades, però insisteixo, a poc importants en la majoria dels casos, no esperem que hagin de comportar complicacions.
Això és la fotografia del que està passant ara o del que passarà les properes hores, Abel, però sí que avui ha estat una nevada que podem dir que ha enfarinat moltes zones del país. Quines han estat les zones més destacades?
A veure, veure nevar, s'ha vist nevar en molts sectors, de la plana del Vallès a 100-200 metres, Sabadell, Terrassa, sectors del Vallès Oriental, Granollers, Cardedeu, la Garriga, però també a Manresa, Igualada, de bon matí o mig matí, quan començant a entrar la precipitació, a Begú, a Llagostera, sectors, per tant, també de la Costa Brava. En molts casos ha sigut, doncs, neu que tot just això es veia caure i com molt agafava una mica sobre els cotxes o sobre zones no urbanes, diguéssim, sobre vegetació, però sí que hem tingut àrees, algun sector de les comarques de Ponent a la tarda, com Tàrrega, però també a Prades, a Fonolleres, a la Segarra, a zona alta de Barcelona, Collserola, a Vacarisses, a zones altes de Dosrius, al Maresme, per tant, a Carol, a l'Alt Camp, Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat, doncs són poblacions on sí que ha agafat una mica més la neu, anecdòtica, però ja ha sigut més enllà de la il·lusió de veure nevar, la neu sí que ha quedat a terra, o fins i tot en zones altres del Montseny, o cap al massís de Montserrat, o també en sectors del Ripollès, la nevada ha sigut una mica més consistent, 3, 4, 5 centímetres, una neu que amb el fred que fa, doncs, en molts casos, això, on ha nevat més encara es manté.
Doncs aquesta és la situació fins ara, aquest dia d'avui estarem també molt pendents del cel, i d'aquí una estona, Abel, repassem la previsió de cara demà i dels propers dies.
Així mateix, fins ara.
Ara passen 5 minuts a 8:45, compte enrere per una jornada que pot ser molt complicada al país per les vagues convocades a diversos serveis essencials. Demà al matí arrenquen les aturades de metges, de personal sanitari, de mestres, de professors, de taxistes i de lletrats de justícia, tots estan en peu de guerra. En les últimes hores, els departaments d'Educació i de Salut han acostat posicions amb els sindicats, però no prou com per frenar les aturades d'aquests sectors. De fet, fins fa pocs minuts, els representants dels metges s'han reunit amb la conselleria per intentar arribar a un acord que finalment, però, no s'ha produït. Des del Departament de Salut, Laia Colomer.
Exacte, la reunió aquest vespre s'ha acabat sense acord, s'han trencat les negociacions i, per tant, demà i dijous tots els metges del país estan convocats a fer vaga. Segons Metges de Catalunya, la proposta de Salut pel que fa a alleugerir la sobrecàrrega assistencial és poc concreta i no la poden acceptar, com ha explicat el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart.
A poques hores de l'inici d'aquesta vaga no hem aconseguit una proposta per part de la conselleria que sigui prou transversal, prou homogènia per totes les companyes i companys i prou concreta, precisa i immediata perquè féssim que la desconvocatòria de vaga.
En canvi, des de Salut asseguren que avui els metges els han posat una línia vermella sobre la taula, que el departament aprovi un complement salarial pels facultatius. El subdirector del CatSalut, Alfredo García, diu que per aquí no hi poden passar perquè, segons la norma, això s'ha de negociar a les taules de l'ICS i el CISCAT amb la resta de sindicats.
Ens hem trobat en una línia vermella que no hem pogut traspassar. És un element relacionat amb un aspecte retributiu. Ens han reclamat una assignació directa d'un complement retributiu pels professionals mèdics des del Departament de Salut. Això és no ho podem acceptar, perquè va en contra de la norma.
Per tant, demà i dijous, que hi haurà vaga de metges, que s'espera que sigui més multitudinària que no pas la de la intersindical d'avui, en què només hi ha hagut un 2% de seguiment.
Davant d'aquesta situació, Laia, recordem també quins són els serveis mínims decretats pel govern.
Doncs sí, a grans trets, els serveis mínims només cobreixen les visites urgents, als hospitals, les urgències. Hauran de funcionar amb normalitat també unitats especials, com ara les UCI, i s'hauran de fer tots els tractaments inajornables, per exemple, tractaments de quimioteràpia o radioteràpia en pacients de gravetat, però no hi haurà serveis mínims pel que fa a les visites especialistes que no siguin urgents. Aquí dependrà de si el metge en qüestió, doncs, fa vaga o no. 3/4 del mateix passarà als CAPs i als QAPs, hi haurà serveis mínims del 33% per atendre urgències, però no per consultes no urgents.
Gràcies, Laia. Bona nit.
Bona nit.
I com dèiem, demà també hi ha vaga de mestres i de professors, tot i que en l'última reunió amb el Departament d'Educació havien trobat una certa entesa. Aquests últims dies no s'han posat ni d'acord amb qui havia de fer el pas per tornar a negociar. Per tant, demà pràcticament tots els sindicats han convocat vaga. El Departament diu que ja s'han revertit totes les retallades i els sindicats creuen que no n'hi ha prou. Maria Costa.
Els sindicats han aconseguit el compromís del departament a equiparar les condicions del professorat de formació professional i la recuperació dels estadis a 6 anys. Però diuen que no en tenen prou, volen que la reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys sigui una realitat el curs vinent, un pacte d'estabilitat pels interins i poder negociar com serà l'avançament del curs. Pel departament, aquestes darreres qüestions són serrells que no haurien d'entrar en aquesta negociació, diuen, dedicada a revertir les retallades. Per tant, el departament creu que ha complert. Demà, sindicats i educació arriben com gat i gos. Cap de les dues parts ha fet el pas aquests dies per trobar-se de nou i la vaga, per tant, tira endavant. La majoria dels sindicats ha convocat demà a les 11 del matí una manifestació que sortirà de plaça Sant Jaume i acabarà al Parlament.
I recordem també en aquest cas quins són els serveis mínims a les escoles i instituts públics, Maria.
A infantil i secundària hi haurà d'haver un docent per cada 3 aules i també una persona de l'equip directiu per centre. Els centres d'educació especial, les llars d'infants, menjadors, serveis de cuina, d'acollida, extraescolars i atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques, hi haurà d'haver el 50% de la plantilla.
Mentrestant, els taxistes de l'àrea metropolitana demà també faran vaga, serà de 4 hores, de 10 del matí fins a 2 del migdia, i a més tenen previst aparcar els taxis a Gran Via de Barcelona i bloquejar aquesta artèria principal de la ciutat. El sector anirà demà a la vaga amb una nova proposta del Departament de Territori sota el braç. Les dues parts s'han tornat a reunir aquesta tarda i han acostat posicions. Els taxistes votaran, però, demà en assemblea si mantenen les aturades per la setmana vinent. Montse Martí.
Una proposta que de moment se'n saben pocs detalls, però que va en la línia de les darreres. Garantir que, per exemple, les VTCs compleixen amb el sistema regulat de tarifes i que portaran taxímetre quan facin de taxis. I també que s'augmentarà el control per detectar si n'hi ha alguna que no té permís per fer trajectes urbans, però igualment està operant a Barcelona. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha assegurat que la proposta s'explicarà demà en una assemblea que s'ha convocat al mig del carrer entre Gran Via i Passeig de Gràcia i es votarà si es manté en les protestes convocades per la setmana que ve o no. De moment hi ha aturada total demà, durant 4 hores, aquestes 4 hores del matí, i 4 dies de vaga la setmana que ve, de dimarts a divendres, coincidint amb el Congrés Internacional ICE.
Hi ha el col·lectiu que ja està de vaga i de manera indefinida és el de lletrats de l'Administració de Justícia. Segons els sindicats, el seguiment d'avui ha estat d'un 80% a tot l'Estat, una xifra que el Ministeri de Justícia rebaixa fins al 28%. Els jutjats han funcionat a mig gas amb els serveis mínims decretats i continuen en marxa tots els procediments oberts amb presos implicats en casos de menors i també de violència masclista. I a tot això, els pressupostos de la Generalitat continuen del tot encallats. Aquesta tarda el govern s'ha reunit amb Junts per Catalunya i el PSC i totes dues trobades han acabat sense cap mena d'acord. Els socialistes asseguren que no en tenen prou amb el fet que Esquerra s'obri a estudiar el quart cinturó. Adrià Santasusagna.
La situació no és gens bona i, de fet, la reunió entre govern i PSC ha estat de només 20 minuts. Els socialistes asseguren que no s'ha d'estudiar el quart cinturó, sinó que s'ha d'executar i fer aquesta infraestructura, ho diu la portaveu Alicia Romero.
En aquell moment ja es va estudiar diferents possibilitats, ja es va arribar a una conclusió i el que volem és que es tiri endavant. Per tant, crec que no és temps d'estudi, que és temps doncs d'executar.
Amb Junts la reunió ha estat més llarga, gairebé 2 hores, i ha servit per constatar que les posicions estan molt allunyades, com explica la portaveu Mònica Sales.
Cada cop veiem més lluny un acord de pressupostos per la falta de voluntat del govern, que confon una negociació amb una supeditació.
Els pressupostos centraran la sessió de control que demà es farà al Parlament. És la primera d'aquest any 2023.
Uns moviments d'Esquerra, però, que no es queden a Catalunya. Els republicans amenacen ara el govern espanyol de retirar-li el suport al Congrés si els socialistes no aproven els pressupostos de la Generalitat. La Moncloa, però, para els peus a Esquerra i els recorda que si volen pactar els comptes al Parlament han de negociar-ho directament amb el PSC des de Madrid. Arnau Mañé.
Sí, Esquerra aconsella al govern espanyol que no doni per fet el seu suport. Per això demana als socialistes que siguin responsables i aprovin els pressupostos de la Generalitat. Segons Gabriel Rufián, així millorarien la vida dels catalans.
Que no hi ha pressupostos en Catalunya afecta a Esquerra Republicana?
Sí.
Les afecta a ustedes? Afecta al PSC?
També.
Però saben a qui més afecta? A la gente. Porque además es que todo el mundo sabrá por qué pasa. Por un cálculo electoral. ¿Por qué trabajar para nuestros partidos si podemos trabajar para nuestros países?
Fons de la Moncloa, però, recorden que negociar els números de la Generalitat és cosa dels socialistes catalans i no pas del PSOE. Sigui com sigui, avui Esquerra s'ha abstingut en el decret que rebaixa l'IVA dels aliments bàsics, aprova el xec de 200 euros per les rendes més baixes i allarga el transport públic gratuït. Tot i això, el paquet de mesures de la Moncloa s'ha aprovat sense problemes.
Però més enllà d'aquesta amenaça d'Esquerra, Pedro Sánchez i el Partit Popular també han constatat que arrenquen la batalla electoral sense cap mena d'escrúpol. La popular Cuca Gamarra l'ha acusat de propagandista i el president espanyol li tira encara que només sap negociar amb l'extrema dreta. També des del Congrés, Jordi Armenteres.
Sí, un Sánchez que treu pit de la seva gestió per frenar la pujada de preus. Sosté que gràcies a les mesures del seu govern s'ha aconseguit una rebaixa del 5% en només 5 mesos dels preus de l'IPC. També presumeix de ser dels dirigents més influents d'Europa a les portes de la presidència espanyola de la Unió.
Se trata de batallar, no de bajar la cabeza. Este es el factor decisivo. Porque hoy España se atreve a librar esas batallas en Bruselas y ha aprendido a ganarlas. Otros aceptaron sumisos una doctrina cargada de reproche moral contra nuestro país y el sur de Europa, importando rescates bancarios mientras hoy España exporta soluciones como la solución ibérica.
Discurs del PP que menteix en tot Cuca Gamarra.
Hay realidades que ni la más efectiva operación de propaganda es capaz de ocultar. El triunfalismo económico, ese que usted nos ha ofrecido hoy aquí, es absolutamente ofensivo para millones de españoles que están pasando grandes dificultades.
El debat continua, ho farà ben bé una hora llarga més.
I encara a Madrid avui finalment Isabel Díaz Ayuso ha rebut el títol d'alumna il·lustre de la Universitat Complutense. Això sí, ha estat en un acte polèmic i amb molta tensió. Els crits que ha rebut la presidenta de la Comunitat de Madrid per part d'alguns estudiants, de professors i del personal de la universitat que han intentat impedir l'acte. L'atenció també s'ha traslladat després dins la sala on una de les alumnes premiades ha criticat el reconeixement a Ayuso i la presidenta li ha respost just després en recollir el guardó.
La Complutense son mis compañeros que están ahí fuera manifestándose y que yo quiero que se le dé más nombre a ellos porque son los ilustres de verdad.
Lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos que se lo merecen todo, como Lisa, y que sus familias y todas las familias de los demás premiados hoy se ven a veces en situaciones de tanta tirantez.
Ayuso, recordem, es va llicenciar en periodisme a la Complutense l'any 2002. I a Barcelona, l'endemà d'abandonar el govern municipal, Jaume Collboni aclareix que va trucar de Colau per comunicar-li la decisió, però que l'alcaldessa no li va agafar el telèfon. El candidat del PSC confia tenir-hi una conversa en els propers dies per tancar el traspàs, malgrat que Colau rebutja refer l'organigrama. Sílvia Solanes.
L'alcaldable del PSC matisa que la seva intenció no era dir-li a Colau per missatge, però tampoc vol insistir en aquest fet, així ho explicava el món a RAC1.
Que la trucada s'ha produït, el que passa és que no s'ha contestat. Bueno, no passa res, jo entenc totes les circumstàncies i estic convençut que tindrem una conversa tranquil·la imminentment i posarem fil a l'agulla. Això tampoc té més transcendència.
Mentrestant, Colau es nega a retocar l'organigrama més enllà de passar les competències a la socialista Laia Bonet. A Ser Catalunya diu que és per evitar costos.
És una despesa organitzativa i econòmica cada cop que es reorganitza el Cartipàs. Per 3 mesos hàbils que queden, no farem una reorganització de Cartipàs. La fórmula més senzilla és fer una delegació de funcions. Totes les funcions que està fent el senyor Collboni, doncs que les pugui exercir la senyora Laia Bonet. Avui és tinenta d'alcaldia.
Collboni insisteix que ells no han trencat cap acord i s'han de complir els pactes.
Passen 2 minuts de 3:15. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez no volen que el Suprem revisi la seva sentència condemnatòria per sedició. Els que van ser líders d'Òmnium Cultural i de l'ANC diuen que la revisió no servirà ni per reconèixer ni per reparar la vulneració de drets fonamentals que ha comès l'Estat. Tant Cuixart com Sánchez confien en el Tribunal Europeu de Drets Humans. Marc Poyato.
Jordi Cuixart ha presentat un escrit al Suprem en què recorda que el procediment ha suposat una vulneració molt greu dels drets fonamentals de reunió, llibertat d'expressió i llibertat ideològica en defensa del dret d'autodeterminació i demana que el tribunal deixi la sentència tal i com està. El mateix que pensa Jordi Sánchez, també condemnat per sedició pels mateixos fets que Cuixart, que no creu que serveixi per res. N'ha parlat a Ràdio 4.
Que el senyor Marchena i els magistrats que l'acompanyin amb aquesta decisió fagin el que sempre han fet, és a dir, el que els doni la gana, que interpretin la llei i el codi penal com millor els hi plagui, perquè la meva batalla i la dels meus companys des de fa molt de temps no la juguem a Madrid, no la juguem a la justícia espanyola, sinó que la juguem al Tribunal Europeu de Drets Humans.
La condemna de Cuixart i Sánchez és de les que més pot canviar perquè només estan condemnats per sedició, un delicte que s'ha eliminat del nou Codi Penal.
I en canvi, els condemnats d'Esquerra sí que han presentat un escrit al Suprem per demanar que revisi la sentència del procés. Les defenses d'Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa consideren que durant el 2017 no van cometre ni el delicte de sedició ni tampoc el de desordres públics agreujats, com recull el nou Codi Penal. Per això demanen que es revoquin totes les penes. I ja sabem les pel·lícules nominades als Premis Òscar, i la que acumula més nominacions és Tot a la vegada a tot arreu. This is a life. La comèdia té 11 nominacions, entre les quals les de millor pel·lícula i direcció. Les segueixen Alma Sempena, The Inisherin i Sense novetat al front, amb 9 cadascuna. Una llarga llista que repassem amb la Maria Cusó. Comencem amb les nominades com a millor pel·lícula. Quins títols hi competeixen, Maria?
En total, 10 pel·lícules aspiren aquest any a endur-se el valuós reconeixement. Són Alma Sempena i Inisherin, amb Colin Farrell, que ja es va fer amb el Globus d'Or a millor comèdia, Avatar, El sentit de l'aigua, El triángulo de la tristeza, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, o Elles hablen, tota una sorpresa. També Elvis, Los Fabelman, de Steven Spielberg, Sense novetat al front, una producció alemanya que també està nominada com a millor pel·lícula estrangera, i Tar, amb Kate Blanchett, completa en aquesta llista Top Gun Maverick i Tota la vegada a tot arreu, que lidera les nominacions amb 11 possibles guardons.
Els Oscars, que també reconeixeran els papers d'actors i d'actrius de Hollywood. Quins són els que tenen més números per endur-se aquesta estatueta, Maria?
Ana de Armas, que aconsegueix la seva primera nominació als Oscars per la seva interpretació de Marilyn Monroe a Blonde, competirà ni més ni menys que amb Kate Blanchett, Michelle Williams o Michelle Yeoh. En la categoria masculina, Austin Butler es postula com a clar favorit després de guanyar el Globus d'Or pel seu paper a Elvis. Ara bé, haurà de competir amb Colin Farrell, Brendan Fraser, que torna a Hollywood amb The Whale, Paul Mescal o Bill Nighy.
I com a tots els premis, els Oscars, que també han sorprès amb nominacions inesperades i també amb algun nom que s'ha quedat fora, Maria.
En total, 10 pel·lícules aspiren aquest any a endur-se el valuós reconeixement. Són Alma Sempena i Inisherin, amb Colin Farrell, que ja es va fer amb el Globus d'Or a millor comèdia, Avatar, El sentit de l'aigua, El triángulo de la tristeza, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, o Elles hablen, tota una sorpresa. També Elvis, Los Fabelman, de Steven Spielberg, Sense novetat al front, una producció alemanya que també està nominada com a millor pel·lícula estrangera, i Tar, amb Kate Blanchett, completa en aquesta llista Top Gun Maverick i Tota la vegada a tot arreu, que lidera les nominacions amb 11 possibles guardons.
9 minuts per les 9, encara a l'exterior. Alemanya cedeix davant la pressió internacional i finalment enviarà els seus tancs Leopard a Ucraïna. També permetrà que ho facin altres països. Són tancs que fabrica el país germànic i que fins i tot ara el govern d'Olaf Scholz es resistia a enviar al front. Pep Tormos.
Ho ha avançat aquesta tarda al diari alemany Der Spiegel. El primer ministre Scholz hauria arribat a un pacte amb els Estats Units perquè també s'enviïn a Kiev tancs nord-americans. Aquest matí Polònia ja hauria demanat permís a Alemanya per poder enviar els seus tancs a Ucraïna, un pas imprescindible segons la llei del país germànic. Feia setmanes que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky demanava rebre aquest armament. Considera que aquests tancs són clau per la seva potència i la seva mobilitat.
Més coses. Les discoteques de Barcelona han activat 8 vegades el protocol contra la violència masclista els últims 3 mesos. Una d'aquestes vegades va ser per la denúncia d'agressió sexual contra Dani Alves a la discoteca Sutton. És una dada que ha avançat TV3. Des del novembre, quan es va renovar el protocol a la capital, les 40 discoteques que s'hi van adherir estaven obligades a comunicar a l'Ajuntament els incidents greus en un dia i mig com a màxim. Benet Íñigo.
Va entrar en vigor el novembre i per això ara es pot fer el recompte de 8 casos. Una de les creadores d'aquest protocol, Laura Macay Andrés, explicava al Món a RAC1 que en el cas d'Alves havia funcionat no només per preservar proves, sinó sobretot pel que fa a la protecció de la víctima.
Moltes vegades no podem evitar que passin, perquè no podem tenir un control exhaustiu. El que sí que podem garantir és que quan passa, doncs tindrà un bon acompanyament, no? Un espai on poder estar tranquil·la, se l'informarà dels drets que té, se l'informarà de la situació, dels serveis disponibles, es farà una primera contenció emocional.
Les 8 vegades que s'ha activat a Barcelona ha estat per diferents tipus d'agressions, com ha descrit a TV3 la regidora de Feminismes, Laura Pérez.
Algun que també parlem d'agressió sexual. Encara el mes de desembre vam detectar aquest fenomen que volia generar por a les dones a l'hora de sortir de nit, que eren les punxades. I després ens trobem unes agressions o uns abusos amb tocaments.
A nivell català existeix un altre protocol a l'oci nocturn, però segons Interior, està més enfocat a denunciar aquelles conductes que, sense ser penals, puguin ser una infracció administrativa. I mentrestant, Dani Alves ha fitxat un nou advocat. És Cristóbal Martell, que ha defensat ja Leo Messi o la família Pujol. El primer encàrrec és, clar, revertir la presó preventiva i per això haurà d'acreditar que no fugirà de la justícia i reordenar també les diferents versions que ha donat fins ara.
I per cert, que la policia ha detingut un home a Torredembarra, el tarragonès, acusat de violència masclista. L'arrestat hauria pegat la seva parella i hauria provocat danys a casa de la dona. Va passar diumenge a la nit. D'altra banda, Empúria Brava, a l'Empordà, un tiroteig d'aquesta tarda ha deixat un home ferit greu. Segons avança la periodista Anna Ponsí, i ha confirmat RAC1, hi ha hagut un enfrontament entre els ocupants de dos cotxes que han acabat fugint. De moment no hi ha detinguts i la investigació continua oberta. L'home està ingressat a l'Hospital de Figueres. I a Reus, els Mossos han detingut un home de 41 anys com a presumpte autor de l'incendi que aquesta tarda ha deixat 10 ferits, dos d'ells crítics. La policia creu que hauria intentat carregar un encenedor de manera negligent. Tot i això, la investigació continua oberta. I dèiem a l'inici, els Mossos d'Esquadra investiguen el cas del nadó abandonat al barri de Sants de Barcelona com a temptativa d'homicidi i un delicte d'abandonament de menors. L'han trobat aquest matí una dona al carrer Begú, dins d'una bossa de roba i tapat amb una manta. Tot i les baixes temperatures i la pluja que queia, en aquell moment el nadó, que té entre un i dos mesos, està bé de salut.
A quarts de set del matí, una dona ha alertat al 112. Els Mossos han atès el nadó i han comprovat que tenia una temperatura corporal correcta i per això calculen que no feia gaire estona que era al carrer. Ho explica el Carlos, el caporal de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sants.
Sí que és cert que nosaltres patim una mica perquè era un dia avui, casualment un dia amb molt i molt de fred i estava plovent. Hem comprovat que la temperatura del cos era idònea. El nadó, en el moment que han arribat, estava en un xumet, estava en els ulls oberts i es movia, com en normalitat, sense plorar. Això ens ha creat l'atenció, sense plorar.
El SEM l'ha traslladat en estat lleu a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ara el cas està en mans de la Unitat d'Investigació de Sants, que buscarà testimonis i revisarà les càmeres de videovigilància de la zona.
Ara el nadó, com dèiem, és a l'hospital, on s'espera que en les properes hores li donin l'alta. Serà llavors quan quedarà en mans de la DGAIA. En temps de tertúlia, avui parlarem amb la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Esther Cabanes, per saber quin és el protocol i com s'actua en casos com aquest. I d'altra banda, milers de famílies vulnerables s'han tret de sobre el deute pendent amb Endesa de l'any 2021. Aquesta setmana han començat a rebre les cartes de la companyia que els confirmen que el deute està perdonat. Són 18 milions d'euros en total.
Ho assumeixen entre la Generalitat i Endesa, que aporten 9 milions d'euros cadascuna. La mesura beneficia 41.000 famílies, que de mitjana devien 440 euros. Tot i que la mesura significa treure'ls una llosa de sobre, les entitats contra la pobresa energètica subratllen que és un pedaç i que el problema estructural es manté. De fet, aquestes famílies encara tenen el deute ara com ara de totes les factures de la llum de l'any passat.
I mentrestant, a la Jonquera, a l'Alt Empordà, Endesa ha rebut el vistiplau per construir el seu primer parc eòlic a Catalunya. Tindrà 9 molins de vent.
La companyia ara en creu els dits perquè tingui acceptació al territori. És el primer parc que s'aprova amb la nova regulació del 2019, que estableix, entre altres coses, que s'obri el finançament dels parcs eòlics al territori. Endesa ofereix la possibilitat d'invertir-hi als veïns i entitats de la zona. El parc eòlic de la Jonquera tindrà una potència de 49 megawatts. Segons la companyia, generarà l'energia equivalent al consum elèctric de la meitat de les llars de la comarca durant un any. Aquest 2023 s'ha reactivat la instal·lació de parcs eòlics a Catalunya. De fet, Naturgy posa en marxa aquest any els seus dos parcs eòlics pendents de permisos a la Terra Alta.
I a Madrid, Inspecció de Treball ha tornat a multar Glovo per tenir contractats repartidors com a falsos autònoms. Li han caigut 56 milions d'euros de sanció.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I això se suma a la multa de 79 milions que ja li van imposar al setembre.
La sanció és perquè han detectat que l'empresa de repartiment a domicili tenia contractats més de 7.000 repartidors com a falsos autònoms. Glovo també tenia contractats 800 treballadors estrangers que no tenien permís de treball.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Per les 9, una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge apropa cada vegada més l'eterna joventut. Els investigadors han aconseguit allargar l'esperança de vida en ratolins regenerant cèl·lules mare a través d'un fàrmac.
Les cèl·lules mare són les que s'encarreguen de regenerar els teixits i a mesura que anem envellint es van esgotant i van perdent capacitat. Ara l'equip d'investigació ha trobat la manera d'evitar-ho aplicant un fàrmac que s'anomena Casin i que té la capacitat de frenar aquest procés. De fet, han trasplantat cèl·lules ja tractades a ratolins immunodeprimits i han aconseguit allargar-los l'esperança de vida un 25%. Segons una de les investigadores, Sara Montserrat, això es podria aplicar a pacients d'edat avançada amb leucèmia. Ho ha explicat a RAC1.
La quimioteràpia és molt nociva per a aquestes persones i, a més, és molt poc efectiva. I llavors, augmentar aquesta capacitat regenerativa de les cèl·lules mare de la sang podria fer que les pròpies cèl·lules bones de l'organisme ataquin les cèl·lules tumorals i d'aquesta manera s'evités, doncs, un ús tan intensiu, si més no, de la quimioteràpia i una millora de la supervivència d'aquestes persones.
El proper pas serà fer els primers estudis en humans.
I en cultura, el BC Negre dedica la 18a edició al mite de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. El Festival de Novel·la Negra de Barcelona torna del 6 al 12 de febrer amb una vuitantena d'activitats i més de 100 autors convidats.
Entre ells, Dolores Redondo, Núria Cadenes, Leonardo Padura i Petros Markargis. Tots ells es donaran cita en alguna de les quatre seus del festival: El Molino, l'Aribau Multicines, la Filmoteca i la Xarxa de Biblioteques. El BC Negre vol acostar-se a tots els públics i per això també programa teatre, música i cine. En parla el director Carles Fanon.
La vocació del festival sempre és una miqueta doncs, de trencar fronteres, de no convertir-se en un gueto d'un gènere, sinó que realment captar nous públics. És a dir, intentem fer teatre, cinema, còmic, literatura, òbviament música. Aportem autors fronterers perquè reivindiquem una i una altra vegada doncs, aquest gènere, que és un gènere mestís i de frontera, no?
A més, Filmin oferirà una programació especial durant les dates del festival dedicada al gènere negre.
I encara parlant de llibres, Marc Artigau publica demà la seva nova novel·la, Aurora. Explica la història d'un pescador il·legal de coralls que té una relació típica amb la seva mare, l'Aurora, que dona títol al llibre. Artigau ha passat avui pel món a RAC1 i ha confessat com li va sorgir la idea dels robatoris de corall.
Jo l'estava escrivint, la relació entre l'Aurora i l'Àngel, i vam anar a fer una entrevista a la 2. I abans hi havia l'Anna Ponsí i va parlar dels lladres de coralls, que jo sí que havia llegit algun article, sí, però... I el que va explicar em va fascinar tant, la història. Vaig trobar que tenia tantes possibilitats. De cop i volta vaig veure que això encaixava perfectament.
Artigau també ha explicat que el llibre té referències clares a la Bíblia, com ara sentíem amb el nom dels personatges. I en música, atenció a això, Justin Bieber, que ha venut tota la seva discografia per 200 milions de dòlars. Hipnosis ha comprat els drets d'autor del canadenc. D'aquesta manera, Bieber s'afegeix a artistes com Neil Young, Leonard Cohen i Justin Timberlake, que també han venut la discografia a aquesta empresa. I a casa nostra, el festival Íntims confirma noves actuacions. Ruth Lorenzo, James Rhodes o també De La Fe. El concert d'aquests últims serà el 23 de setembre. També se sumen al cartell el cantant de flamenc José Mercé o l'exconcursant d'Operación Triunfo Edurne. I el Black Music Festival de Girona farà un homenatge a Amy Winehouse. Serà el 26 de març al Parc del Migdia de Girona. L'homenatge anirà a càrrec de l'Original Jazz Orchestra. Dos minuts de les 9, moment de fer un repàs als esports amb l'Albert Ferran. Albert, bona nit.
Bona nit.
Xavi Hernández, que ja podrà comptar amb tota la plantilla per jugar demà al partit de Copa contra la Reial Societat.
El tècnic del Barça recupera els futbolistes que arrossegaven molèsties, com Frenkie de Jong, Christensen i Araujo, i també tornen a la Lliga els sancionats Ferran Torres i Lewandowski, tornen els sancionats a la Lliga. El polonès, per cert, es retrobarà amb Gil Manzano, l'àrbitre que el va expulsar en la competició domèstica. En la roda de premsa prèvia, Xavi Hernández ha negat que Gavi tingui massa permissivitat arbitral en els partits.
Gavi que esté tranquilo, ¿no? Considero que le pitan poques faltes a él. Imagínate, para mí es al revés. Para mí es al revés. Considero que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. O sea, yo lo veo al revés. Lo veo al revés. Que es de los creadores del Villarato esto, ¿no? Y del doping también.
Mentrestant, la Reial Societat tindrà les baixes importants de dos migcampistes titulars, David Silva i Mikel Merino, per lesió. El partit demà a les 9, corresponent als quarts de final d'aquesta Copa del Rei.
I d'altra banda, el Barça anirà fins a l'última instància per recórrer l'eliminació a la Copa de la Reina.
El comitè de competició ha decidit desqualificar el Barça per l'alineació indeguda de la brasilera Jayce Ferreira al partit contra Osasuna, però el club blaugrana no accepta aquesta decisió. De moment, presentarà un recurs d'apel·lació i, en cas de no tirar endavant, continuarà recorrent fins a la darrera instància. El club alega que s'han produït defectes que comporten la no existència d'alineació indeguda.
En bàsquet, el Baxi Manresa, que juga aquesta hora contra el Lietuvos Rytas lituà.
És l'estrena dels manresans en el top 16 d'aquesta Champions League de bàsquet, el partit que començava a les 9.
Un partit que està seguint el Marc Mundet des del Nou Congost. Marc, bona nit.
Bona nit. És una lligueta de 4 equips, per tant, 6 jornades, on els dos primers passen al play-off previ a la Final Four. Avui visita un dels teòrics rivals directes per passar al campió lituà Lietuvos Rytas. sense Adam Wachinski, que s'estarà fora, hem sabut fa un moment, unes 3 setmanes. El partit acaba de començar en aquest moment amb unes 3.000 persones al Congost. 7:44 per arribar al final del primer quart. Baxi Manresa 3, Lietuvos Rites 9.
Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
I alguna cosa més, Albert?
Doncs que en waterpolo, primera derrota de l'Atlètic Barceloneta a la Champions masculina. Els mariners han perdut fa uns minuts a casa contra el Prorreco, l'actual campió d'Europa, per 5-11. I en hoquei herba, la selecció espanyola ha caigut als quarts de final del Mundial masculí després de perdre aquest migdia contra Austràlia per 4-3. Els australians han aixecat un 0-2 en contra.
Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
I de nou repàs al temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Continua o no nevant en algunes comarques a aquesta hora?
Sí, en alguns sectors de la Catalunya central, a cavall també de la zona més interior de les comarques de Girona i sectors, per exemple, d'Osona. Nevades que poden estar en torn dels 500-600 metres. Costa una mica, afinar la cota de neu, perquè varia una mica segons la comarca, i són nevades que de mica en mica es poden anar desplaçant cap al sud de les comarques de Lleida i cap a l'àrea més interior de les comarques de Tarragona, amb aquesta cota neu que pot rondar en aquests casos els 400 metres, per tant encara podem veure nevades properes hores en zones poc habituals.
De cara a demà, Abel, hem de donar per superat o no aquest episodi de neu ja?
Mira, l'última fuetada. Tenim els postres ara, diguéssim, ara aquestes últimes hores, això que comentàvem, i demà encara, doncs, el xupito, podríem dir, l'última fuetada, perquè si sí, saps allò que aquest ari us va fer un xupito, doncs seria això, perquè demà, primeres hores, de matinada i de bon matí, hi pot haver alguna nevada residual entre el sud de les comarques de Girona i sectors del sud d'Osona, Moianès, Vallès Oriental, amb una cota de neu de 400-500 metres. No sembla que hagi de ser una gran nevada, ni en cotes tan baixes com avui, però compta una circulació aquesta àrea de l'eix transversal, per exemple, que comunica doncs Osona amb les comarques de Girona, perquè en aquesta àrea a primeres hores matinari pot haver algunes nevades. Després ja no, com a les últimes hores, alguna nevada feble cap a la Vall d'Aran. Farà més sol que avui, n'ha fet en algunes comarques, però demà serà un sol més majoritari, a la tarda augmentaran els núvols a la meitat nord del país, i amb aquest sol una mica més de bonança. Continuem parlant de molt de fred, però ja serà més fàcil arribar als 12, 13, 14 graus a la costa i al prelitoral, més fred a les comarques més interiors, però és que avui hi ha hagut llocs que no passàvem, no arribàvem als 4 o 5 graus. A Barcelona mateix, a mitja tarda estàvem al migdia, 6, 7 graus. Demà, doncs això, una mica més de bonança, una matinada freda, però tampoc tant com dies enrere. Ah, i tramuntana cap a l'Empordà, mestral al sud del país, sobretot cap a l'Ebre.
Per tant, més
sensació de fred en aquests sectors, tot i que tampoc serà una gran ventada, però alguns cops una mica moderats, una mica forts.
M'ha fet gràcia aquesta metàfora dels xupitos i les últimes nevades.
Clar, ara tenim els postres i doncs demà el xupito. A vegades fas el xupito per tirar avall, per pair, no?
Està bé els referents de cadascú. En fi, gràcies, Abel. Fins aquí una estona. Que vagi bé. Ara passen 7 minuts de les 9.
A RAC 1, 9 100, amb Anna Ballonesta.
La tertúlia del 9C d'aquest dimarts 24 de gener, avui amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona
nit,
Jordi. L'Anna Simó, filòloga i exdiputada al Parlament. Com estàs, Anna?
Bé, bé.
Tot bé amb els auriculars?
Sí. Tant d'hora els connectaré, no hi ha problema.
Endavant, aquí tens un espai, si vols, tu mateixa. L'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya. Què tal, Àlex?
Molt bé.
Bona nit. I també el Camilo Vaquero, periodista del diari El País, que feia setmanes que no et saludàvem, Camilo?
Moltes.
Des
de la loteria de Nadal, imagina't.
I què?
L'últim dia. No, res.
Tampoc ha canviat tantes coses, oi?
Bueno,
els pressupostos encara no s'han aprovat.
Aquesta sensació del dia de la marmota és molt complicada, molt dura. Però bueno, he arribat amb el fred, el qual és una cosa que canvia.
Home,
però
arribes en un moment que potser s'animen les coses.
També. Bueno, molta pluja. Ja les animaré jo, no et preocupis.
Mira, ara que parlava el Camilo de pluja, no sé si avui us heu trobat amb neu, o allà on viviu heu vist nevar una miqueta, o res de res. Res,
A Barcelona som uns desgraciats.
Home, Jordi.
Sí, tots esperant amb il·lusió.
T'ha quedat una frase una mica.
El ding-dang-dong que de torno i volíem...
Però el Tibidabo sí que han caigut quatre flocs,
Sí, ves i tu, el Tibidabo.
I així de l'Hospitalet, que són Tibidabo de 7 mig, no tenim ni el Tibidabo.
Sarrià mai ha estat Barcelona, sí. Vallvidrera tampoc.
Nivell de mar, no?
Que res, tots quatre viviu aquí, bueno, Barcelona o àrea metropolitana, i per tant no...
S'ha de canviar d'alcaldia, però ja.
Si no,
no neva, porta la Colau.
No,
jo, que no neva.
Jo vinc molt espiritual i aleshores a Colòmbia, que
sí,
sempre...
Sí, ha nevat o no a Colòmbia?
No, no ha nevat, però a Medellín han arribat vents de 200 km per hora.
Què dius?
I s'han emportat totes les llums de Nadal.
Ah, sí?
Sí.
No les qual... havien tret encara?
No, no, les, no, perquè a Colòmbia les treuen el dia 6 de gener. I aleshores, és a dir, vinc molt espiritual i molt natural, diguéssim, quasi xamanístic, diguéssim, per dir d'una manera.
No,
preocupat, i estic molt preocupat per el tema del canvi climàtic i, evidentment, pues, bueno, és que és el que estem veient. O sigui, jo estava a Colòmbia, veia les notícies aquí de gent en shorts en desembre i em posava molt nerviós. I allà ni un dia de sol, és a dir, vinc igual de blanc que em vaig marxar, el qual és molt complicat
no
per un colombià.
No l'has encertat en el moment de marxar. En fi, a banda del temps, també tenim moviment en d'altres sectors. Ja sabeu que demà hi ha vaga múltiple, era triple, però podria ser ara ja quàdruple. Ara de seguida en parlarem, fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor, creiem en el confort tèrmic.
A Matller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu, amb les nostres verdures de collita pròpia. Cuida't amb el bròquil verd, bròcoli, romanesco, coliflor o les cols dels nostres camps de Camarles. Gener generós a Matller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Broca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí es todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som més 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Arriba a un quart de 10 de la nit, com dèiem, demà hi ha vaga en dos dels sectors públics més importants, com són el sanitari i també l'ensenyament. I a banda, també hi haurà vaga, ara ho sentíem, de taxis a Barcelona, i continua aquesta vaga indefinida dels lletrats de la justícia. Volia posar damunt de la taula, ara de seguida parlarem amb el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, perquè aquesta última reunió que hi ha hagut aquesta tarda doncs, també ha acabat sense acord, com ara explicàvem. Però abans volia posar sobre la taula com creieu que s'han gestionat totes aquestes negociacions. Dèiem, Salut ha tingut reunions fins aquesta mateixa tarda. No sé si creieu que hi havia la possibilitat d'intentar aturar-ho per demà ja era realment molt i molt complicat, Anna.
A veure, sentint les declaracions que han fet avui en sortir de la reunió, tant una part com l'altra, sembla que de marge per parar-ho demà no n'hi havia. És més, amb raó sense, des del Departament de Salut, la persona que ha fet les declaracions ha vingut a dir ens han sortit amb una demanda nova que no era el lloc on fer-la i que, per tant, no podem acceptar-la de cap de les maneres. O sigui que acord impossible i sembla que han quedat per divendres, no? A veure
sí,
com es pot reconduir.
Divendres, no? Mm-hmm. Sí, sembla que no hi havia temps. Vaja, crec que la vaga era inevitable, no? I amb l'afegit de l'ensenyament, que sí que ha sigut com una mica, no? De més a més que ha sigut, no?
Si ho dic perquè hi va haver negociacions fins tard, el fet que avui tornessin a haver negociacions just el dia abans de que hi hagi aquesta vaga convocada, doncs potser... Hi havia una certa esperança, no?, que es pogués reconduir la situació per demà.
Doncs, vaja, no... demà tot tancat, no? Bueno,
però això passa, és a dir, quan convoques sí, una vaga de força, l'administració intenta negociar fins a l'últim moment perquè es desconvoqui, i no.
Jordi.
Una mica la desesperació... Aviam, jo diria que tothom és molt conscient, tots han vist aquests últims dies els números de les nòmines dels millors metges que tenim, que són baixes. I aleshores, posar-se la pell del sector sanitari és molt fàcil, i em sembla que tots són capaços de fer-ho, de dir, ostres, tu, realment un estat social i democràtic hauria d'intentar com a mínim que aquest servei bàsic doncs estigués ben pagat. Perquè n'estem molt contents de la nostra sanitat, no conec gairebé cap partit polític del nostre parlamentari que estigui en contra de finançar-ho de forma justa, després ho gestionaran millor o pitjor, però ningú conceptualment està en contra de finançar-ho de forma justa. I una altra cosa és que a les portes d'un pressupost sembla que això no s'ha contemplat prou pel que fa, si hem de remetre'ns a la convocatòria de la vaga. No crec que doni temps d'arreglar-ho en pocs dies, però ho veig preocupant, perquè en l'elaboració d'aquest pressupost, que és un pressupost que representa, que és molt important, sembla que això no s'ha contemplat prou o que no ha estat suficient. Confio que hi hagi cert màgia, però m'estranyaria molt que n'hi hagués, sobretot parlant d'un pressupost que encara no té els suports parlamentaris suficients, no? Mm. Ho veig complicat. Una altra cosa és el tema del taxi, que em sembla que mereix un altre debat, Estem parlant sempre de vagues de serveis públics, sanitat, justícia, i el tema del taxi, que no pel fet, jo, el meu criteri és aquest, no pel fet que ho prestin altres companyies no significa que el servei públic no es presti. El servei públic es pot prestar, es pot concedir, es pot concessionar, etc., i per tant el servei públic es pot prestar per diversos operaris. Però en el cas de la sanitat, que sí que ja tothom assumeix que és pública però també concertada, que els salaris siguin justos em sembla que és una cosa massa compartida per tothom com perquè es puguem permetre ara mateix una vaga d'aquest tipus.
Camilo.
Que ens hem de remuntar a 2018 per a l'última vaga de sanitat, i en aquest moment jo crec que el problema era el mateix d'ara, que és el del tema de la sanitat, sobretot el tema de la primària i de com gestionar l'atenció o com rebaixar la càrrega dels professionals. Jo crec que seria en un estadi molt diferent si hagués pressupostos ara mateix. Seria 1.234 milions d'euros sobre la taula, jo crec que es poden fer moltes coses. Aquí cadascú dirà quina força pot ser responsable d'aquest desacord, però és veritat que, així com diguéssim, en l'educació el descontent havia estat molt més en la PEU i havia sortit, pues, diguéssim, que jo crec que li tocava ara el torn a la sanitat, i jo crec que de totes maneres també està bé que recordem que la gent pot sortir al carrer i pot demanar les coses i considera que la negociació no arriba al lloc que hauria d'arribar, no? Venim de molt de temps, jo crec que posant temes sobre la catifa i intentant fer veure que no passava nada, i ara que s'està gestionant d'alguna manera o d'una manera molt més, diguéssim, directa o molt més clara, pues és evident i és obvi que aquest descontent surgi i tot termini, diguéssim, amb aquesta confrontació laboral.
Saludem a aquesta hora Xavier Lleonart, que és secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bona nit.
Bona nit, què tal?
Ho explicàvem fa una estona, finalment no ha estat possible aquest acord, demà aniran a la vaga. No sé si vostè era optimista o no després de la reunió que van tenir ahir fins força tard amb el departament.
Aviam, cal posar en valor una cosa que crec que bueno, estem on estem i les coses passen i tenim memòria curta. Nosaltres vam fer l'anunci de la convocatòria de vaga el 25 de novembre de 2022. Uh-huh. Vam donar de coll dos mesos llargs per poder arribar a una entesa i per poder mirar des de tots els punts de vista i posant el màxim d'esforç en no haver de fer aquesta vaga. Quan l'administració, la primera reunió que et brinda és el dimecres de la setmana passada, és evident que els temps són molt justos. Uh-huh. I sí que ens han manifestat una voluntat d'arribar a enteses, però, evidentment, amb aquest marge de temps, doncs, dona pel que dona, i tenint en compte la complexitat de la situació límit en la qual es troba la sanitat, la crisi enorme de facultatius i facultatives que hi ha en el sistema i que doncs, tenim molt, molt, molts temes per resoldre, doncs era pràcticament lògic que arribéssim al punt on estem avui. Tot i així no baixem els braços i creiem de debò en el país, creiem de debò en el sistema sanitari públic i farem tots els possibles per poder oferir propostes que redrecin el rumb del sistema sanitari i que millorin i que facin de nou atractiu el sistema sanitari als professionals que en actualitat estan baixant els braços, estan tenint burnout i estan claudicant.
Em deia que vostès van convocar la vaga el 25 de novembre. Per què creu que ha trigat tant, doncs, el departament a convocar-los en aquesta reunió? M'està dient d'alguna manera que el departament no s'ha posat prou les piles per intentar negociar amb vostès?
Bé, jo no seré jo que hagi de donar les explicacions de per què han trigat tant a convocar-nos. El que sí que tenim la impressió és que nosaltres vam fer, aviam, les vagues en serveis públics normalment es convoquen amb 10 dies d'antelació. Nosaltres vam triar fer-ho en 2 mesos per donar temps en aquestes converses i, malauradament, vam tenir, i això ho hem manifestat alguna vegada, vam tenir la impressió de que aquest temps s'havia dilapidat sense que hi hagués cap contacte d'aquest estil. A partir d'aquí, nosaltres, des del minut 1, les nostres reivindicacions estaven molt clares i per escrit, i les tenien tots els nostres interlocutors, i fins i tot em consta que s'han fet públiques i ho tenim a nivell de mitjans de comunicació, i per tant, allò que estem demanant i allò que han callat les converses no hem variat massa des del moment que vam fer la convocatòria el 28 de novembre amb la qual cosa ens podem fer els sorpresos, però les cartes estaven sobre la taula des del primer moment.
Després de la reunió d'aquesta tarda des del sindicat, s'ha dit que el Departament de Salut no ha fet una proposta ni prou transversal, ni concreta, ni immediata. No sé si ens pot explicar què vol dir això exactament i quins són ara mateix els principals punts de discòrdia que tenen.
Bé, pel que fa a la transversalitat, sí que ens han fet propostes que en determinats nínxols del nostre col·lectiu doncs podien millorar, però no era una proposta que millorés d'una forma generalitzada les condicions en les quals estem treballant, ni les nostres tampoc condicions retributives, i per tant aquestes propostes parcials, per dir-ho d'una forma, no podien donar sortida a les inquietuds i als neguits de les nostres companyes i companys. Pel que fa a la manca de nivell de concreció, és senzill. Si nosaltres hem de fer una desconvocatòria de vaga, és normal que això vagi acompanyat d'algun anunci de que l'endemà mateix s'inicia un procés o es fa una mesura de clara i concreta per començar a revertir aquesta situació. En el moment que et posen davant una proposta que diu engegarem en el futur unes converses, bé, això en diem manca de concreció i manca d'immediatesa.
El departament ha dit que avui des dels metges els heu dit que la línia vermella són les retribucions, és a dir, que demaneu directament que Salut aprovi aquest complement pels metges. I Salut diu que legalment això ells no poden fer perquè s'ha de tractar tant a les meses de negociació de l'ICS com també al CISCAT i amb la resta de sindicats. Què me'n diu d'això?
Bé, aquesta reivindicació, reitero, des del minut 1 de la nostra anunci de convocatòria hi era. I, per tant, això en cap moment ens hem tret un conill de la xistera en aquest sentit i no, o sigui, es poden fer els sorpresos, però aquesta demanda la tenien a sobre la taula des del primer moment. I, en segon lloc, escolti, hem de ser clars. Quan alguna autoritat sanitària ha volgut fer alguna mesura d'aquest estil, i recordem, sense anar més lluny, l'anunci de l'anterior conseller de Salut, el doctor Gimón, dient que se suplementaria amb una retribució d'entre 5.000 i 9.000 euros als metges que fessin el MIR i agafessin una residència de família, sí, a, a, a Catalunya. Això no va passar, va ser una ordre del conseller i no va passar, va ser una ordre i va ser una ordre del govern. És a dir, entenem que un conseller de salut, un govern, està per governar i que si està sota, si se sotmet a determinats, mandats, doncs ja no, ja no governa, sinó que fa altres coses. Per tant, si el conseller té la voluntat política de posar-hi remei en aquesta situació, pot i té mitjans per fer-ho. Altra cosa és que s'escudi en determinats, reglaments i en determinats contextos de negociació per dir que no pot. La història ens demostra que si vol pot.
La vaga de demà, evidentment, que ja és inevitable, però també n'hi ha una de convocada per la setmana que ve. No sé si després de la reunió que han tingut tant ahir com avui han pogut acostar posicions, si vostè creu que hi ha opcions que es pugui desconvocar aquesta vaga de la setmana que ve.
Nosaltres treballarem perquè aquest conflicte tingui sortida el més aviat possible, tot i que, com pot comprendre, això requereix un esforç per totes dues bandes. Nosaltres estem disposats a fer-lo, cal veure si l'administració també.
Quin seguiment creu que tindrà aquesta vaga de demà?
Els inputs que ens arriben és que demà veurem un seguiment molt alt d'aquesta convocatòria, perquè bàsicament els metges i metgesses d'aquest país volen que la ciutadania tingui clar que estan farts d'aquesta situació de maltractament crònic per part de l'administració.
Senyor Llaunard, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, gràcies per atendre'ns al 9C.
A vostès.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu-siau.
Doncs bé, no sé què en penseu, sobretot el fet que comentava també el senyor Llaunard al principi, no?, que aquesta vaga estigués convocada des de fa dos mesos i que el departament no s'hagi intentat reunir fins fa molt pocs dies, quan la vaga pràcticament ja és aquí i les opcions d'arribar a un acord s'han vist que eren molt, molt limitades.
Sí, recordo en el moment en què es convoca, inclús es va valorar per part de la Generalitat, que va ser la portaveu, la Patricia Plaja, que va valorar i des del departament es va reconèixer aquest marge, no? Es va agrair, no?, que es convoqués amb un marge suficient, no?, donant a entendre que hi hauria acord, no?, que hi hauria voluntat de posar-se a negociar. Està clar que no ha sigut així.
Podria semblar que el departament, tot això són conjectures, evidentment, confiava a poder disposar d'uns pressupostos que poguessin fer donar satisfacció a algunes de les demandes, sobretot les de la sobrecàrrega laboral, no?, que parlava abans el Camilo. El no haver-hi pressupostos, és a dir, també sembla, és a dir, per què educació i salut conflueixen a banda d'aprofitar l'oportunitat, en el cas de l'USTEC, de la vaga de metges i metgesses, però per què ara, al mes de gener, tornant de festes? Crec que potser se'ls havia dit aconseguirem tenir pressupostos, aconseguirem avenços, en no ser-hi, doncs diuen, doncs nois, tenim dret a queixar-nos, tenim dret a apretar i heu d'aguantar el tipus, no? Crec que la cosa pot anar perfectament per aquí.
Ho desconeixem, en el sentit que jo estic segur que amb aquesta negociació estic segur que ha sortit el terme de pressupostos, de si hi ha pressupostos i si no hi ha pressupostos, i per tant estic convençut que si s'apuntés la possibilitat com a hipòtesi que els pressupostos sortissin, doncs aleshores potser arribar a un acord hipotètic en aquesta hipòtesi. El que a mi em preocupa és que estem parlant d'una de les potes del nostre sistema, és a dir, vaga de sanitaris o vaga de mestres, en aquest cas de sanitaris, implica que hi ha alguna cosa que pot rebentar en qualsevol moment. És a dir, és una cosa que hi contem tots, que paguem bàsicament impostos perquè per poder tenir aquest servei bàsic, que a més és dels millors que tenim, dels que la població n'està més contenta i del que té més reconeixement també a nivell internacional en termes de recerca i investigació. Doncs bé, si això falla, aleshores pot rebentar absolutament tot. És a dir, una cosa amb què realment estem tots d'acord és amb que la partida més important del pressupost de la Generalitat ha de ser per serveis bàsics com sanitat i ensenyament. Si cap d'aquestes dues partides falla en el sentit que no hi ha prou pau social o el personal que s'hi dedica no considera que estigui ben remunerat. I a més, això és compartit per part de la major part de la població, que és una cosa que avui dia està passant, aleshores sí que costarà molt de revertir, costarà molt de trobar-hi la solució òptima. Estem parlant d'una gran partida pressupostària, estem parlant de molts salaris, però estem parlant d'uns salaris que ara mateix són clamorosament injustos. Per tant, alguna cosa hem fet molt malament.
Respecte a lo que deia Jordi, els salaris també jo crec que apuntaria que és un fenomen europeu, sinó mundial. És a dir, quan hablava abans representant sindical del tema dels MIR, quanta gent prefereix fer el MIR a cau o anar-se després a Alemanya o anar-se després a un altre país perquè la remuneració és molt més gran? Uh-huh. És a dir, que tampoc és un problema exclusiu català, perquè si mirem el cas de el cas madrileny, ja això és, evidentment, jauja, no? Però és a dir, que jo crec que també, que més enllà del tema específic de la falta de pressupostos, del desgast també a tot arreu per el tema de la pandèmia, etc., jo crec que com estat, és veritat que hi ha un problema respecte a lo atractiu que pot ser Catalunya o la resta de l'Estat per nous metges o nous enfermeres també, que també estan cridades a huelga, per cert.
Sí, sobretot amb el tema dels metges, jo crec que sempre hi ha hagut, no?, aquesta visió de la carrera de medicina com una gran oportunitat, no?, per la meritocràcia, no? És a dir, els nois gestos, les noies gestes de qualsevol institut de Catalunya, si estudien molt, si treballen fort, si treuen bones notes, poden accedir a una carrera pública, formar-se i estudiar molt, especialitzar-se i accedir a una carrera, no?, a una professió reconeguda,
de prestigi, que té un estatus, no?
Un estatus, com ha de ser, no? I ara això que deia Jordi, no?, tots hem vist ara aquests dies, no?, allò, nòmines de gent que porta, no?, molts anys estudiant, sí, sí, molt fort, estudiant molt, no?, o sigui, la gent més brillant, no?, de cada generació, cobrant com molt poc, no?, cobrant uns sous que no estan a l'alçada de l'exigència que demanem en una professió tan important, no?, com la de cuidar de la nostra salut, no?
I és, sobretot venint després de la pandèmia, no?, que tothom s'ha pogut sensibilitzar moltíssim. Clar. A nivell d'assistencialisme més bàsic, eh? No dels millors ni dels grans metges, que segurament
sí,
també
sí,
és injust.
De la primària, no?
De la primària, no? Sí, que dius, noi, si això falla, si se'ns en van a l'estranger, si realment comença a haver-hi mancança de personal per culpa dels salaris, aleshores és que tot el sistema peta.
No, i és clar, perdó, una cosa molt ràpida. Sí, sí. La perspectiva, és a dir, estem en una societat envellida, que si mirem les projeccions, estarem parlant, evidentment, d'una mitjana d'edat de 50 anys, no me'n recordo ara bé les dades, però és evident, i és un sistema que no està preparat per engullir això, és a dir, perquè és gent que necessita molt més prestació, molt més atenció, i evidentment això en 1.240 milions d'euros cada any tampoc això solucionarà. Hem de revisar el model profundament.
No, i pel que fa a les vagues, ja us llenço una última pregunta. Creieu que és una bona estratègia fer coincidir totes aquestes vagues en uns mateixos dies? O potser haurien tingut més visibilitat si aquests dos dies, 25-26, s'hagués fet la de metges i els mestres haguessin triat uns altres dies? Perquè no sé si creieu...
No sé si parlen entre ells. Jo no tinc ni idea de si estan compinxats o no.
Sí, ho han decidit un mes després, els mestres, quan es convoqués la vaga de metges.
Jo en aquest cas crec que la vaga de mestres, que em perdonin, m'ha semblat una mica més oportunista, no? Més de sumar-se al carro d'una vaga, la de sanitaris, que jo crec que té una acceptació per part de tota la població bastant ampli, per tot això que dèiem, i en el cas dels mestres crec que la situació és diferent. En el seu cas, la seva gran bandera és el tema de revertir l'avançament de l'inici de curs a la primera setmana de setembre, que és una mesura que jo crec que és bastant... jo com a pare em sembla oportuna i necessària, no? Per tant, no sé, jo crec que en aquest cas parlem de casos diferents, i en aquest cas jo crec que Ustec, sobretot, no, ha sigut hàbil en sumar-se a una aturada social, no?, dit així, no?
A ningú se li escapa que també el moment polític és d'un govern amb dificultats.
Clar.
I que, per tant, doncs l'agafes amb dificultats i amb més necessitat d'escoltar i amb més necessitat de cedir.
I amb menys necessitat de soroll.
Exacte, i amb més necessitat de soroll, clar. Correcte. I això suposo que és comprensible. Una altra cosa és que, com deies, a nivell social, el que es comprèn millor ara mateix és la sanitària, i el que ens emporta el protagonisme en aquest cas és claríssimament aquest. Sí. El tema dels mestres em sembla que és un altre, per molt que els salaris també hi tenen a veure, i el tema de la justícia em sembla que és perfectament tot un altre, i per no dir el del taxi, que és de Saturn.
Si vols cuinar un dimecres negre perfecte, además, demà tens la sessió de govern, la sessió de control al govern, primera, el primer ple de l'any, en el qual, amb tot el xollo de, tot el xollo de, las, de, la, de els pressupostos, además, tens el cara a cara Illa Aragonès, on, evidentment, segurament li traurà això en la cara, també.
En fi, això serà demà al Parlament, però de moment també tenim en marxa aquest ple al Congrés amb aquesta rèplica de Pedro Sánchez que fa estona que ha començat. Fem una pausa i quan tornem anirem de seguida cap al Congrés.
RAC 1. El futur no és projectar pel·lícules sobre la superfície de la Lluna mentre seus al sofà de casa. El futur és que no et puguin tallar la llum. Si no pots fer front a les factures de la llum, l'aigua o el gas, t'ajudem a trobar solucions. Entra a barcelona.cat/drets energètics i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil, estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599, visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023, et moguis com et moguis, a Feubert ens movem amb tu.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Cruda Navajas, el último mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es. RAC & GO, amb Oriol Llop, el podcast de RAC+1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat, amb l'impuls de CaixaBank Day One. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Com dèiem, a aquesta hora seguim pendents també del Congrés dels Diputats. Veiem en les imatges en directe que Pedro Sánchez continua intervenint a aquesta hora des del faristol. Tot plegat amb aquest rerefons també de les negociacions dels pressupostos que li ha demanat Esquerra aquesta tarda. Des del Congrés connectem a aquesta hora amb l'Arnau Mañé. Arnau, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Alguna novetat a aquesta hora d'aquest discurs de Pedro Sánchez?
Doncs mira, just ara Sánchez acaba d'acabar aquesta resposta a totes les intervencions dels grups parlamentaris. Intervindran ara a Cuca Gamarra, de fet, pel PP, per l'última rèplica que després haurà d'acabar de rematar el president espanyol. Sánchez ha respost bona part de les crítiques que se li han fet, però no ha respost a aquesta demanda d'Esquerra que explicàvem al sumari perquè els socialistes aprovin els pressupostos de la Generalitat. Ho explicàvem fa una estona. Sánchez sí que ha parlat de l'independentisme i ha rectificat assegurant que no ha donat per mort el procés. Ho deia així.
Yo nunca he dicho, señoría, que el movimiento independentista haya acabado. He hablado de que el procés, tal y como se conoció, ha acabado. El procés se basaba en tres cuestiones. La primera, la unidad independentista. La segunda, la unilateralidad. Y la tercera, la confrontación y no el diálogo. Hoy, señoría, con todos los respetos, esas tres condicionantes no se dan.
De fet, Sánchez ha fet un repàs de totes les mesures aprovades des del seu govern per millorar, diu, la vida dels catalans. Com dèiem, ara és Cuca Gamarra qui intervé al Congrés.
Doncs, en fi, Arnau, no te'n vagis encara, perquè volia preguntar també aquí a la taula, perquè heu fet com un vot quan heu sentit a Pedro Sánchez, no? Que diu que no ha donat per mort el procés. Us he vist que fèieu així una mica
de... De seguida ho hem entès, que estava...
Un bar, voleu un bar d'això.
Estava intentant explicar-ho una mica millor.
Home, de fet, sí que d'alguna manera ha matisat el que deia Félix Bolaños fa uns dies, no?
Sí, però d'altra banda...
Ha suavitzat el discurs.
Escolti, que deixin d'analitzar la salut del procés, perquè això depèn de la població de Catalunya i no d'ells, i després perquè, escolti, el que realment comença a acabar-se i donar una certa olor de cadàver és el diàleg o la solució d'encaix territorial de Catalunya amb Espanya. Això sí que sembla que no dona més de sí, o la taula de diàleg que representa que havia donat molts fruits en termes de reformes territorials o de resoldre el conflicte, això sí que sembla que comença a donar símptomes d'acabament. Per tant, suposo que aquesta reacció de poder fer aquest etern diagnòstic de mort del procés obeeix més a intentar dissimular la seva manca d'idees i la mort de la solució espanyola que sembla que no arriba mai.
La taula de diàleg, o com li vulguem dir, alguna conseqüència ha portat. Hi ha uns indults, hi ha unes reformes...
Ara em referia a
les reformes territorials més de fons.
A intentar resoldre el conflicte.
Home, potser comencem, no? Hem començat per lo més en aquell moment perentori, que era gent a la presó, amenaces de condena importants, tot això més o menys amb certes dificultats tècniques legals, però això més o menys està...
Això és l'ibuprofè, que diu l'Iceta. Això és l'ibuprofè, però
a
clar,
l'ibuprofè
no es cura una persona que està dessagnant.
Estic d'acord, sí, o sigui, un problema de fons, estem d'acord, però dic, ostres, no és poc, vull dir, hi havia gent a la presó fins fa no massa, i tots més o menys coincidíem en que aquest era el principal problema per anar més enllà, per parlar d'altres coses. Ostres, s'han aprovat uns indults i s'han fet unes reformes legals que pel govern del PSOE estan tenint un cost i veurem quin cost tenen, no? Vull dir que no és
d'acord, poc, estic d'acord, però això s'ha acabat. Bueno, i si alguna cosa s'ha acabat, és això. Per tant, que no es parli de coses que s'acaben, perquè el cas que realment s'ha acabat és aquest guió.
Un empat. Evidentment.
Digues, Arnau, perdona.
No, dic que, de fet, Pedro Sánchez, un dels arguments justament per dir que s'havia acabat aquest procés independentista tal com l'enteníem era justament que el diàleg funcionava i que s'havia acabat el contrari, la confrontació. Per tant, un dels arguments que ell deia justament per dir que s'havia acabat era això, el diàleg.
No, és a dir, si fem el minut i resultat d'això és veritat que la segona fase, que seria afrontar aquesta negociació territorial o aquest encaix polític, pues, evidentment en un any electoral, en moltes qüestions, pues, evidentment això em sembla complicat, no usaria la paraula mort, però diguéssim que és complicat per trobar, en la UCI per trobar un pont mig, no? Però després, Sánchez ha posat tres temes sobre la taula que són evidents. La unilateralitat està enterrada? No, però aparcada sí està. És a dir, almenys per part del govern de Catalunya en aquest moment, i recordem que en el programa electoral Junts per Catalunya també abogava per el mandat de l'1 d'octubre és el que és, a menys que hi hagi un referèndum acordat, con lo qual jo crec que també hi ha una certa enterrament de la via unilateral. I després el tema de la unitat independentista també és un mort que fa molt a l'hora del fa molt de temps.
Anna.
Crec que comparteixo en Sánchez l'anàlisi, eh? És molt més fina que la que havia fet inicialment, però el procés és mort, és així. El que no s'ha mort és ni les ganes de ser independents ni la recerca d'altres camins, perquè crec que més unilateralistes o menys, per vocació o per necessitat, uns i altres, ningú ha estat capaç de dir cap on cal anar ara per reeixir, perquè no ho sap ningú. Llavors, que el procés és mort, sí, i que el PSOE s'ha aixecat de la taula perquè creu, o s'està aixecant de la taula, o vol aixecar-se a la taula perquè creu que ja no pot donar més del que ha donat, també és veritat. Tot i que jo també he de dir que jo no m'esperava, amb la perspectiva d'aquests anys des del 2018, uns guanys, almenys per la desescalada del conflicte relacionat amb l'1 d'octubre que els que hi ha hagut. I suposo que si els que ara estan a l'oposició i eren a govern, ara fossin a govern i haguessin aconseguit això, dirien que és la leche, i els que ara estan al govern, si estiguessin a l'oposició, també ho criticarien. Ho veig des d'aquest punt de vista relativista, si vols, i pragmàtic, però ho veig així.
Arnau, alguna cosa més, alguna cosa a destacar sobre també aquesta intervenció que veiem ara sí en directe de Cuca Gamarra?
Sí, dos comodins habituals de Cuca Gamarra. El primer, la llei del només sí és sí, que creu que és infantil no reformar, i l'altre comodí de Cuca Gamarra, que és el codi penal, amb la derogació de la sedició, i assegurant que Puigdemont és més a prop de tornar a Catalunya, diu, sense cap tipus de problemes legals.
En fi, gràcies, Arnau. Qualsevol novetat ho actualitzarem quan siguin les 10. Que vagi bé, bona nit.
Fins ara.
Doncs, en fi, això és el que està passant a aquesta hora al Congrés, amb aquesta intervenció de Pedro Sánchez, també aquesta rèplica ara de Cuca Gamarra, però abans també sentíem, no?, aquest debat una mica de rerefons que hi ha hagut també entre Esquerra Republicana i el PSOE al Congrés, perquè els republicans amenacen de retirar el suport al Congrés si el PSC no aprova els pressupostos a la Generalitat. I aquí la Generalitat sembla també que hi ha setmanes que sembla ja que s'han d'aprovar els pressupostos, però ara és la B40, quan no és la B40 doncs és un altre punt. A veure, Camilo, tu que voltes parlar pel...
En l'horizon no hi ha una votació gran en la qual Esquerra li pugui fer una pupa considerable o un cop al govern espanyol, amb la qual jo crec que en aquest punt s'ha neutralitzat. Ara bé, em causa certa sonrisa el fet de que un partit que està tot el temps criticant que el PSOE sea, que el PSC sigui una mera sucursal del PSOE i no li reconegui que tingui cap tipus d'identitat pròpia, li demani a Pedro Sánchez que pressioni per aprovar els pressupostos. Això em genera certa...
S'exigeixen que el PSOE realment faci del PSC una sucursal, no?
Exacte.
Jo crec que en aquest cas, estic d'acord amb el Camilo, no veig en l'horitzó lleis prou... és a dir, què farà l'Esquerra? No votarà la derogació de la llei Mordassa? És a dir, tampoc ningú ho entendria, és a dir... I, més enllà.
Avui de moment s'ha abstingut.
Bé, s'ha abstingut, però tampoc...
Era
gratis, per entendre'ns. I més enllà d'això, jo no veig... diguéssim que l'amenaça realment sèria és properes eleccions generals i del vot d'Esquerra depèn de si governa el PSOE un altre cop o governa PP i una coalició amb Vox. Jo tinc bastant clar el que hauria de fer Esquerra. Per tant, el moviment d'Esquerra al Congrés és bastant relatiu. Jo crec que Esquerra va jugar les seves cartes amb el tema dels pressupostos, va introduir amb molta habilitat el tema, bueno, les reformes penals que tots hem vist, i jo crec que diguéssim que ja s'ho va cobrar de manera àmplia, de manera que ara el debat al Parlament jo crec que discorre a un altre nivell en clau PSC, pel que diu el Camilo, per potser
Orgull PSC.
Orgull també. PSC, no? Sí, exacte. No és un sucursal, aquí tenim la nostra agenda i jo crec que en aquest cas Salou Illa, vaja, jo crec que està en aquesta línia, la reunió de l'altre dia d'Illa amb Pedro Sánchez, sí, no? La mateixa tarda de la cimera, d'alguna manera, sí, era un aval, crec que s'ha llegit així, jo crec que és així, i és això el que ens arriba, és un aval del Pedro Sánchez cap a la manera en què està negociant Illa els pressupostos.
Jordi.
Estic molt d'acord amb el que dius, és que Republicana segurament va gastar les seves cartes negociadores fa uns mesos i ara li queda poques o cap, i per tant és difícil que pugui fer aquest salt, no? I per això ho intenta, justament per això ho intenta, agafar el telèfon vermell cap a Madrid per veure si així es pot saltar Illa. Em temo que no està en posició de fer-ho. El PSC reivindica, no sempre s'ha pogut reivindicar, el PSC de vegades ha fet de sucursal, en efecte, i ho ha fet diverses vegades i de forma molt denunciable, sobretot del 155, per exemple, però aquesta vegada sembla que intentarà tenir el marge que té, que em sembla que el té, per reclamar que realment si és un partit federal doncs exerci un cert federalisme, no? Jo penso que ho intentaran i que a més tenen possibilitats de fer-ho en aquest cas. Una altra cosa és si Esquerra Republicana també s'ho pot empassar o no, eh? Una altra cosa és que Esquerra Republicana també té un any electoral i tots en tenen, no? Tothom té un any electoral i per tant és complicat, hauran d'arribar a un acord de supervivència mútua si és que hi arriben, però en efecte els símptomes que veiem en els últims dies o l'última setmana és de crisi greu, és a dir, allò que jo potser fa dues setmanes hauria dit que se besen, que realment semblava molt cantat, etc.
Ara mateix
no ho veig tan possible, no només per temes pressupostaris o per temes de guió de legislatura, sinó també per temes profundament polítics. No és casual que Oriol Junqueras estigués a la manifestació de la cimera del MNAC, no? Són gestos que comencen a indicar que la comoditat d'aquest suport mutu ja no és tan còmode com era.
Una cosa molt ràpida. Demà tenim un termòmetre molt eloqüent d'això i és una votació respecte al quart cinturó. És a dir, que veure com votarà el PSC i Esquerra aquesta moció.
Anna, per tant, calla.
A veure, coincideixo que Esquerra no té gaires o pocs o gairebé gens cap de roca a la faixa respecte al PSOE, que potser ha arribat tard o no tenia una altra opció. I en tot cas, si el PSC és sucursal o no, a veure, després de Pasqual Maragall, el PSC va prendre una decisió i va dir mai més tornaré a passar gana, com l'Scarlett O'Hara, i va dir, Montilla va ser de transició, no? I va lligar la seva sort a la del PSOE, punt. L'estratègia era fer que el PSOE no perdés el govern a l'Estat i, si el perdia, tornar-lo a recuperar. I ja està. I fins que no hi hagi un canvi, que no el veig a curt termini, per tant, Esquerra, suposo que el que ha fet a Madrid és dir, pues vale, intento fer servir aquesta força perquè no en tinc cap altra, perquè m'aproven els pressupostos. Ja jo crec que Esquerra ja s'està resignant a no tenir pressupostos.
En fi, falten ara just 10 minuts per les 10 de la nit i deixeu-me que acabem amb un tema completament diferent, perquè aquest matí uns veïns del barri de Sants han trobat un nadó a dins d'una bossa de fer esport. De fet, els Mossos d'Esquadra investiguen aquest cas que ha passat al barri de Sants de Barcelona com a temptativa d'homicidi, també com un delicte d'abandonament de menors. Com dèiem, el nadó l'han trobat aquest matí al carrer Begur, dins una bossa de roba tapat amb una manta. És un dia que, evidentment, doncs avui és el dia que ha fet més fred des de tot l'hivern. Tot i això, en aquell moment el nadó, doncs, que té entre un i dos mesos, sembla que estaria bé de salut. I per saber una mica quina és l'actuació, el protocol que se segueix en casos com aquest o casos similars en cas d'abandonament de menors, volíem saludar a aquesta hora l'Esther Cabanes, que és directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la DGAIA. Senyora Cabanes, bona nit.
Bona nit.
Abans de res, li volia preguntar si se sap alguna cosa més del nadó, si el seu estat de salut és bo.
El seu estat de salut ara mateix és bo, però està en observació a l'hospital fins demà, perquè bueno, és un xiquet que no coneixem, que no sabem dels seus antecedents. Falten els resultats d'un parell de proves que se li han fet avui i per tal de prevenir hem acordat que es quede a l'hospital a passar la nit. Res més, però en principi tot apunta que tot està bé.
Per tant, em diu, es quedarà a l'hospital fins demà. Després què passarà amb aquest nen? És a dir, mentre els Mossos intenten esbrinar qui són els seus pares, qui se'n fa càrrec? La tutela passa directament a la DGAIA?
Sí, en el moment que els Mossos ens notifiquen que hi ha un xiquet, bueno, que han trobat un xiquet abandonat i l'han portat a l'hospital, nosaltres immediatament obrim un expedient de desemparament i fem un desemparament preventiu. Vol dir que la Generalitat assumeix la tutela d'aquest nadó mentre s'esbrina què és el que està passant. Llavors, ara mateix no tenim cap pista de qui pot ser la família d'aquesta criatura. Els Mossos porten una investigació, nosaltres mentrestant cuidarem el xiquet. La xiqueta, un cop tingui l'alta, anirà a una família d'urgència i diagnòstic, una família aliena, la qual lo cuidarà i, bueno, el tindrà amb ells fins que nosaltres puguem fer un diagnòstic, puguem determinar què és el que ha passat, saber qui sigui família extensa o no d'aquest xiquet. Bueno, depèn de lo que surti.
En ser una família d'acollida d'emergència, hi ha un temps límit o intentarà després que pugui anar amb una altra família de més llarga durada o quin és ara una mica el procediment?
El procediment seria que en 6 mesos, màxim un any, que és el que pot durar un expedient de desemparament, prenguéssim una decisió més definitiva sobre la criatura. Clar, tot depèn. Vull dir, si aquest xiquet, no, per exemple, no se li troba de qui és fill, no?, durant temps, o si trobes de qui és fill però no hi ha cap familiar, doncs el més probable seria que anés en adopció. Aquesta podria ser una possibilitat. L'altra, que l'hagi abandonat la mare o el pare i que hi hagi altra família que l'està buscant i que, per tant, poguéssim valorar que és idoni anar amb la seva família extensa. Bueno, pot passar que aparegui família però no s'acabi de constatar que li puguen oferir un futur millor. No podem estar, tardarem una mica més. Però, bueno, en definitiva, és una situació de la qual la DGAIA ara el que fa és assumir la tutela, és el representant total, el tutor d'este xiquet, i prendrà les millors decisions en funció de les novetats que anem tenint, eh? bé, sigui de la investigació dels Mossos o de les persones que es puguen presentar dient que són familiars d'este xiquet.
A hores d'ara, la família d'acollida ja sap que acollirà aquest nadó? Sí. És a dir, ja s'ha triat quina és la família que l'acollirà?
Sí, ja està triat, sí, perquè en principi era probable que sortís que avui tingués l'alta, però bueno, al final hem decidit que se quedava pel tema de que falta el resultat d'una prova i perquè al final és una criatura que no coneixem, no sabem si hi ha uns antecedents i bueno, doncs és com allò, no? 24 hores d'observació per a veure què, i en principi si la prova surt bé i l'observació d'aquestes 24 hores és positiva, marxen la família i ja està.
Entenc que això no es pot fer amb una família que s'acabi d'apuntar com a família d'acollida, no? Quines característiques han de tenir aquestes famílies?
Bueno, les famílies, les característiques bàsicament que han de tenir és ser famílies que tinguin ganes d'acollir nens que han patit una situació de maltractament o de violència. Este és el punt número 1. Després, bueno, pues has de tindre disponibilitat per a poder estar amb la criatura, disponibilitat per a portar-lo les visites amb la família si es té, disponibilitat per a atendre les indicacions dels tècnics i, bueno, moltes ganes i molta il·lusió per ajudar a xiquets i xiquetes que han patit per una situació que, bueno, pues que, pobrets, pues ells no l'han buscat i se l'han trobat i que al final, pues, bueno, és com voler col·laborar, no?, en fer-los una vida millor, ajudar-los a tenir una vida millor. Mm.
Els pares biològics, en cas que apareguessin, tenen dret a reclamar el nadó mentre sigui menor d'edat? És a dir, el podrien reclamar més endavant, d'aquí uns anys?
Mentre no hi hagi una adopció ferma, sempre poden declarar. L'altra cosa és que se'ls admeti per part del jutjat o que se'ls admeti per part de la DGAIA, depenent de les circumstàncies per les quals han passat les coses. Nosaltres primer ara hem de saber què ha passat. Però, bueno, en principi, vull dir, mentre no hi ha una adopció ferma, encara que la tutela, vull dir, que ratifiquéssim el desemparament, vol dir que pensem que la cosa d'anar més llarg plaç, però la tutela és sempre reversible, sempre, mentre no hi ha adopció ferma.
Casos com aquest, afortunadament, m'imagino que són poc freqüents, molt poc freqüents, no?
Mira, jo porto treballant ara ja ininterrompudament més de 23 anys a la DGAIA i només este és el segon cas que conec d'esta magnitud. Vull dir que no és habitual, no.
I d'abandonaments, no d'aquest tipus, evidentment, però sí abandonaments en el moment de néixer o al cap de poc de néixer per altres canals, se'n donen molts d'aquests casos?
Molts no se'n donen, però sí que se'n donen, perquè hi ha fórmules legals per a tu renunciar als drets inherents a la pàtria potestat del teu fill. Llavors se pot fer d'una manera ordenada i ben fet, i al qual, bueno, hi ha tota una sèrie de documents, dels quals tenen un temps els pares per a desdir-se de lo que han dit, i a més deixar escrit i deixar constància de per què ho fan, deixar una carta a la criatura per al dia que vulgui conèixer els seus orígens, dir si volen ser trobats o no volen ser trobats. Bueno, té l'oportunitat de fer-ho bé i en garanties, sobretot en l'interès superior de l'infant o de l'adolescent, per a fer-ho el millor possible i que el nen no pateixi.
El Camilo Vaquero li vol fer una pregunta.
Senyora Cabanes, volia aprofundir en això. És a dir, jo sóc una dona, una mare, que per alguna raó estic en una situació desesperada, deixar el meu fill, vostè va parlar d'un procés, però exactament què hauria jo de fer, diguéssim, en aquest moment? Perquè pot ser que sigui una situació molt límit.
Mira, la situació és, si tu acabes de parir, dependrà de si acabes de parir o si ja l'has tingut intens a casa, és contactar o bé l'assistent social de l'hospital o bé els serveis socials d'atenció primària que es posen en contacte amb la DGAIA. La DGAIA enviarà un tècnic que s'assentarà amb aquesta senyora i parlarà amb ella per a conèixer els motius pels quals vol fer això. Se li oferiran les possibilitats que puguen haver, perquè a vegades hi ha gent que ho veu com una opció, però té altres opcions a fer, val? I hi ha vegades que no, que hi ha gent que ho té molt clar i que no es mouen en capacitat i ja està, llavors, bueno, o se l'informa de tots els tràmits que han d'haver i, bueno, no hi ha res més a fer. Hi ha gent que ho té molt clar. Ara hi ha gent que no coneix que pot tindre altres opcions i se li plantegen les altres opcions que poden existir, depenent de les circumstàncies i els motius perquè un arriba en aquesta situació.
Senyora Cabanes, ja per acabar, li volia preguntar quin acompanyament psicològic se'ls fa a aquests nens quan són més grans, és a dir, si se'ls explica tota la veritat o només s'entra en detalls si ells ho demanen, és a dir, quin acompanyament es fa en casos com aquest?
Mira, la llei mos obliga a explicar-los als xiquets la veritat, Vale? Els xiquets han de saber els seus orígens perquè han de saber qui són. Per tu poder-te situar al món has de saber qui ets, si no és bastant difícil. Llavors, els xiquets, a mesura que es fan grans, se'ls va explicant. Les famílies acollidores tenen professionals que els acompanyen en aquests processos. Se'ls fa l'àlbum de vida, se'ls va explicant, i sempre se'ls explica d'una manera que ells ho puguen entendre i sense ser catastrofistes i sense ser pejoratius ni culpar ningú. Vull dir, bàsicament, doncs, bueno, hi ha la, per exemple, no? Pues la típica història de tindre una mama de panxa i una mama de cor, no? I la mama de panxa, pues, bueno, la mama de panxa li explica una història, depenent de la que hagués sigut, la mama de cor és que està aquí, bueno, tens dues mamas, té molta sort, no? Podria ser una història que se li explica, per exemple, per posar un exemple. Però el que intentes és construir una història que sigui vàlida i que a aquesta criatura li doni les forces que continua tirant endavant, no? I que no se senti culpable de la situació de lo que hagi passat al seu progenitor.
Queda clar, senyora Cabanes, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Gràcies per també explicar-nos una mica aquesta situació i aquest protocol que se segueix avui aquí al 9C. Que vagi bé, bona nit.
Molt bé, bona nit, gràcies.
No sé si voleu fer algun comentari també.
No, et deixa el cor remogut. I a més és que has fet preguntes superpertinents, molt tècniques, no? Plaços, característiques de les famílies, però clar, estem parlant de persones, no? D'un nadó d'un mes, no? Primer la situació dramàtica que porta aquesta família a abandonar-lo al carrer, l'atzar, no? Que segurament aquest nen, no? La roda de l'atzar, no? Vés a saber, no? Com
evolucionarà al llarg dels anys.
I que feies unes preguntes que molt interessants, perquè dic, ostres, com es regula això? Vull dir, afortunadament, no? Vivim en una ciutat, no? En un estat de benestar, que tot això està molt regulat, i segur que es dona aquest nen, no? Aquesta nena.
Sumant-hi el miracle d'haver-lo trobat, eh?
Això per començar.
Això sí que... Se m'escapa.
Tant de fred.
Sí. De com els Mossos van ser capaços de... No sé si ha sigut casualitat o si realment hi ha un altre protocol d'aquest tipus per detectar aquestes coses, no? Però m'ha deixat...
L'han trobat un veí i es veu que quan un veí ha alertat una altra veïna, que semblava que hi havia un nadó, aquesta persona ja estava trucant als serveis d'emergències i, de fet, em sembla que han trigat menys de 5 minuts a arribar fins al lloc, però...
Molta sort.
I sobretot, hi ha recursos, hi ha possibilitats, hi ha opcions... Es pot trucar, es pot demanar ajuda.
Hi ha acompanyament, és a dir, sortosament, és evident que les coses han de millorar. S'ha passat d'aquella prote tremenda, aquells orfenats, a un acompanyament del segle XXI, que està ple de mancances encara, però que fan que tu puguis optar, que l'última cosa que puguis fer és una cosa molt bèstia per un pare o una mare, que és a dir, la pàtria potestat a l'Estat, no?
Els impostos els paguem per tenir aquest tipus de serveis socials ben fets.
Doncs, en fi, avui aquest cas, com dèiem, doncs, que ens ha sorprès a primera hora del matí i també, per sort, com dèiem, és un cas que no es repeteix gaire en el temps. Ens deia la directora general de la DGAIA, l'Esther Cabanes, que en 23 anys que ella porta a la DGAIA és el segon cas que veu. Per tant, afortunadament, casos com aquests no se'n donen força sovint. En fi, passen 2 minuts de les 10 de la nit. Ara de seguida acomiadem la tertúlia. El que fem a aquesta hora és actualitzar la informació.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Catalunya es prepara per una jornada que pot ser complicada per les vagues a diversos sectors. Demà al matí arrenquen les aturades de metges, personal sanitari, mestres, professors, taxistes i lletrats de justícia. Els metges i la Conselleria de Salut són els que han estat més a prop d'un acord in extremis negociant fins aquesta mateixa tarda, però finalment no han arribat a bon port. En una entrevista al 9C, el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, diu que la pilota ara és a la teulada del conseller.
Si el conseller té la voluntat política de posar-hi remei en aquesta situació, pot i té mitjans per fer-ho. Altra cosa és que s'escudi en determinats reglaments i en determinats contextos de negociació per dir que no pot. La història ens demostra que si vol pot.
Pel que fa als taxistes de l'àrea metropolitana, demà també faran vaga. Serà de 4 hores, de 10 del matí a 2 del migdia, i a més tenen previst aparcar els taxis a Gran Via de Barcelona i bloquejar aquesta artèria principal de la ciutat.
Mentrestant, al Congrés, Pedro Sánchez, que acaba d'anunciar que Espanya també participarà en el desplegament de tancs europeus a Ucraïna.
Això després que Alemanya hagi cedit davant la pressió internacional i hagi anunciat que enviarà els tancs Leopard per combatre. El president espanyol no concreta el material ni tampoc la data, però dona per per fet en el debat que es fa al Congrés, que analitza tota la crisi derivada de la guerra.
Doncs anem fins al Congrés. Última hora, Jordi Armenteres.
Sí, un Sánchez que evita detalls, però el que fa el president espanyol és posar en valor tot el que fins ara ha enviat a Espanya a Ucraïna. Et dona per fet que la decisió d'Alemanya d'avui serà consensuada i l'estat espanyol també serà partícip.
Acabamos de conocer la decisión que ha tomado el gobierno alemán de enviar tanques Leopard a Ucrania. Nosotros siempre hemos defendido que tenemos que ir de la mano todos los países en esta cuestión. Vamos a ver exactamente en qué se sustancia esta decisión. Vamos a mantener la unidad y vamos a coordinarnos lógicamente con el resto de aliados.
Ho ha repetit molts cops, que la unitat al si de la Unió Europea i l'OTAN ha de passar per davant i que a l'hora de parlar de Rússia i Ucraïna s'ha de fer que sempre a Alemanya, sobretot i a França, que històricament han estat països mitjancers amb Rússia i Ucraïna.
I d'altra banda, encara al Congrés, Gabriel Rufián, que li acaba de dir a Sánchez que l'actitud del PSC amb els pressupostos catalans és bastant miserable. Tornem de nou al Congrés, en aquest cas amb l'Arnau Mañé.
Sí, Esquerra insisteix en la pressió al govern espanyol perquè els socialistes aprovin d'una vegada per totes els pressupostos de la Generalitat. Gabriel Rufián denuncia que si no ho fan és per tacticisme polític.
¿Por qué no los aprueban? Todo el mundo lo sabe. Porque el PSC compite con Esquerra Republicana. Y en esa competición pierde la gente. Y todo el mundo sabe que si el PSC, si tiene que tensar a Esquerra Republicana, quizá puede llegar a ganar algún regidor en según qué pueblo. Es una actitud bastante, bastante miserable.
Pedro Sánchez, però, no ha volgut respondre a Esquerra i s'ha limitat a admetre que l'independentisme no ha mort.
I d'altra banda, la DGAIA, que es farà càrrec, com ara sentíem, del nadó abandonat que han trobat avui al barri de Sants de Barcelona.
El nadó, que té entre un i dos mesos, ara mateix està en observació a l'Hospital Sant Joan de Déu, en espera de rebre l'alta mèdica, segurament demà, si els resultats són positius. Tan bon punt rebi l'alta, se'n farà càrrec una família d'acollida d'emergència i després, mentre no hi hagi una adopció ferma, la seva família el pot arribar a reclamar. Ho ha explicat el nou ser, la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Esther Cabanes.
La filla, un cop tingui l'alta, anirà a una família d'urgència, una família aliena, la qual lo cuidarà i, bueno, el tindrà amb ells fins que nosaltres puguem fer un diagnòstic, puguem determinar què és el que ha passat, saber qui sigui família extensa o no d'aquest xiquet. Bueno, depèn de lo que surti.
El cas està en mans de la Unitat d'Investigació dels Mossos de Sants, que buscarà testimonis i revisarà també les càmeres de videovigilància de la zona.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
I pel que fa als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Mira, tertúlia amb Joan Maria Pou, Edu Polo i Marc Guillén. Tenim tota la prèvia del partit de Copa que demà juga el Barça al Camp Nou contra la Reial Societat, però arrencarem el programa parlant de racisme. Del racisme que hi ha al món de l'esport, sobretot al món del futbol, i que s'acaba traslladant a la societat o a l'inrevés. I ho farem amb un gran protagonista, és Lilian Thuram, exjugador del Barça, exdefensa francès campió del món, que està aquí perquè demà té un acte amb la Fundació Barça i perquè ha presentat un llibre que es diu El Pensamiento Blanco, que evidentment intenta posar sobre el mirall la societat pel que fa al racisme i la xenofòbia. Doncs començarem el programa amb Lilian Thuram i després la tertúlia d'aquesta prèvia del Barça de Copa de demà.
Perfecte, Aleix, gràcies, us escoltem a dos quarts d'onze. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Un episodi de neu en cotes baixes que abans ens has dit que s'acaba.
Va acabant.
Però també deies que podem tenir alguna nevada de matinada i a primeres hores del matí. En
sí,
quines zones?
La zona aproximadament entre el sud de les comarques de Girona, àrees de la selva, especialment sud del Gironès, cota de neu de uns 400-600 metres, per tant, atenció, perquè tornem a parlar de neu no tan avall com avui, però amb una cota de neu una mica baixa, el que dèiem també abans, compte la circulació, per exemple, l'eix transversal, comunicant Osona amb les comarques de Girona. També pot arribar al sud d'Osona, aquesta nevada de matinada, primeres hores, sectors del Vallès Oriental, entorn del Montseny, sobretot, el Moianès, això, que dèiem, matinades, primeres hores, després anirà desapareixent, i com a molt, al final del dia a banda, arribaran algunes nevades febles cap a la Vall d'Aran. Ara encara tenim algunes nevades poc importants en algun sector del sud de les comarques de Lleida, una cota neu que pot estar encara entre 300-400 metres, algun sector de la Catalunya central amb una cota neu una mica més alta, alguna àrea de les comarques de Tarragona, les Escorrialles, esperant una nit en conjunt tranquil·la, fins que a la matinada puguin tornar a arribar aquestes nevadetes. Demà farà fred, però no tant com avui, menys fred de bon matí, hivern, però menys que aquests últims dies, menys que ahir sobretot, i al centre del dia, hivern, ple hivern, però també uns graus més que avui, que Déu-n'hi-do avui l'ambient ha sigut de rigorós, rigorós, rigorós hivern.
Se us va acabant, aquesta, ai, sí, no aquesta festa major dels meteoròlegs, sí, sí, que heu fet aquests dies.
Sí, no ha passat bé, home.
Perquè hem de dir que els meteoròlegs d'aquesta casa, tant l'Abel com la Mònica com el Martí, avui...
No, home, Martí informant-nos des d'Osona, sí,
no,
sí.
No, una cosa, una bogeria...
Sí, a més contents perquè quan veus que més o menys aquestes situacions que són complicades es van complint grosso modo.
Sí, no sé si estàveu més contents perquè havia nevat o perquè l'havíeu encertat.
Les dues coses, ja ho saps.
En fi, Abel, gràcies. Vinga, que vagi bé. Demà. Bona nit.
Bona nit.
Ara passen gairebé 9 minuts de les 10 de la nit, en fi, ho anem deixant aquí. Us volia fer una pregunta, però, abans de marxar. Si sou molt supersticiosos o no?
Gens.
Tampoc.
Una mica, poquet.
Camilo?
Les més cosetes.
Digue'm.
No, perquè ara farem una pausa, però quan tornem, avui toca la secció de la Laura Grau, però avui l'hem adaptat una mica, perquè no sé si teniu al voltant gent jove, en general, així en genèric.
Més jove que
estan, no. Sí, més jove que nosaltres, que estan enganxadíssims al tema de l'horòscop. I en parlarem amb ells i també amb un antropòleg per veure si ens pot explicar el per què aquesta necessitat de creure en alguna cosa. Camilo, tu mires l'horòscop també cada dia?
No,
o què?
No miro l'horòscop, no ho miro, però sí crec en les energies, sí, crec en la relació que tenia.
Ah, sí, que venia
xamànic. Sí, soc xamànic.
Vaja.
Crec en el poder sanador que poden tenir algunes persones i crec en això.
Va, doncs tenim-ho que escoltis la secció que ve tot seguit. Jordi, Anna, Àlex i Camilo, gràcies i que vagi bé. Ens veiem la setmana que ve. Una pausa i de seguida, com dèiem, tornem parlant d'aquesta moda, si es pot dir d'aquesta manera, de l'horòscop entre els més joves. Ara tornem.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it!
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 al Teatre Auditori de Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Renovada, és fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Falten 2 minuts per 11:15. els dimarts a aquesta hora fem la secció de la Laura Grau. Laura, com estàs?
Hola, bona nit.
Estàs bé, eh? Ja, bon dia. Ja no saps ni...
Jo sempre dic bon dia a la
ràdio. És el costum. Sí, sí. A veure, avui hem tunejat una mica aquesta secció per parlar d'un tema que ara la Laura ens farà una primera introducció, però que si teniu, no ho sé, per posar una xifra, entre 18 i 30 o 40 anys, o teniu fills o coneguts amb aquesta edat, segur que hi estareu familiaritzats. Em refereixo si us han preguntat, per exemple, una pregunta com quin és el vostre ascendent de l'horòscop, o ara termes com carta astral, evidentment que no són conceptes nous, però és veritat que d'un temps cap aquí, aquesta creença en l'horòscop que s'ha tornat a posar de moda, sobretot entre, com dèiem, la gent més jove, o com a mínim aquesta és la percepció, ara em direu vosaltres si és així o no. Per això, a banda de la Laura, avui també hem convidat el catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Lleida i doctor en Antropologia Social per la Universitat de Cambridge, el Carles Salazar. Bona nit, senyor Salazar.
Hola, bona nit.
I el Marc Simón, que és estudiant en pràctiques a RAC1 i que també és un gran coneixedor de tota aquesta creença. Bona nit, Marc.
Hola, Anna, què tal? Molt bé.
A veure, primer comencem per tu, Laura. Fes-nos un breu resum, que no tenim molt de temps, però sí que és un fenomen que sobretot s'ha estès molt a les xarxes.
S'ha estès molt a les xarxes, però primer, abans d'arribar a les xarxes, és una cosa que ja existia durant molts segles, perquè és un conjunt de creences de les èpoques antigues, no? Ara no et sé dir exactament amb rigor històric
d'on va sortir el tema de... aquesta secció.
Jo què sé, dels mites de les constel·lacions, no? Les que tothom coneix, doncs Bessons, Cranc, Lleó, Sagitari, Balança, totes aquestes que ja són ben conegudes, i això s'ha anat transcendint durant els anys fins que ha arribat a l'actualitat, ha passat a internet i ha passat a ser del nostre interès, no? Que jo crec que és el tema que abordarem avui. Per què ens interessa tant aquest tema? Llavors, la meva perspectiva és que hi ha molts tipus d'astrologia. Hi ha, doncs, tota la vida dels horòscops de telediari, de, ai, avui, tots els que sou sagitari, potser patireu per temes de diners, heu de vigilar amb l'amor, amb les amistats... Aquestes coses com més prescriptives, no?, que t'estan fent consells per la teva vida diària segons coses que tu et pots creure o no que passaran, però també hi ha un tipus d'astrologia que és la que a mi m'interessa, que és l'astrologia psicològica. Jo la vaig començar a seguir fa molt poquet perquè conec una noia que s'hi dedica, si algú la vol seguir és la Sílvia Susac a Instagram, sempre li faig propaganda, bueno, m'agrada molt la seva manera de comunicar, a més, i ella defensa, doncs, que al final això és una mica joc simbòlic. Vull dir, és com els nens petits que van a l'escola, que, doncs, per intentar introduir-los a conceptes abstractes com les matemàtiques, com les emocions, que també es fa molt ara, doncs fan servir joguines, colors, animals, formes diverses perquè ells puguin entendre realment de què va aquest tema, doncs crec que l'astrologia és una mica joc simbòlic pels adults que no hem rebut mai aquesta educació emocional des de petits. És una mena de codi que nosaltres fem servir per mirar-nos endins, per fer introspecció i per dir, doncs mira, jo què sé, la meva constel·lació és la de Cranc, i llavors doncs, això em permet fer-me preguntes sobre la família, perquè Cranc és el signe de la família, i llavors doncs, jo penso, ai, doncs jo realment sóc una persona que li dona tanta importància a l'entorn familiar? Sí? No? Com abordo el conflicte en aquest àmbit, no? Mm-hmm. I és una manera d'intentar, doncs, això, mirar-te dins fent servir uns símbols.
A veure, li pregunto al Marc Simón també perquè és el culpable una mica que avui estiguem parlant d'això, perquè és veritat que aquest debat va sorgir una mica a la redacció i és veritat que ja fa temps també que se'n parla. Estàs d'acord amb el que diu la Laura, o per tu què significa aquesta creença en l'horòscop?
Totalment, jo estic molt d'acord amb la Laura, i a més penso que d'alguna manera molta gent ho veu com una espiritualitat, però també és molt oci, saps? I llavors jo, més enllà de... O sigui, coincideixo molt amb el que diu ella, que realment és com el suplement per les persones que no han tingut aquesta educació més emocional, i al final jo crec que ara amb les amigues sobretot és com que és una cosa que comparteixes molt i amb la que et descobreixes a tu també una miqueta, saps?
Clar, però Laura, amb això que em deies, no sé, ara també deixarem que intervingui l'antropòleg perquè ens doni el seu punt de vista, però no seria com una mena de substitució, entre cometes, de la psicologia per una moda que no té cap base científica? Ja sé que això és gratis i el psicòleg no,
Exacte.
Però no sé, potser és més efectiu un seguiment, un tractament psicològic, que no pas a creure en una cosa que potser sí que et fa reflexionar sobre determinats aspectes de la teva vida, però que al final és una mica el que tu creguis, no?
Sí, al final, quan tu vas al psicòleg o vas a teràpia, entenc que hi vas per solucionar uns certs problemes que tens seriosos, entre cometes, no? Vull dir que realment necessites un procés terapèutic portat per un professional per poder solucionar allò, i evidentment que l'astrologia no et solucionarà mai aquests problemes, però crec que la gent que tenim el privilegi de gaudir de certa salut mental, però que tot i així no estem acostumats a fer una mica d'introspecció, de pensar en nosaltres mateixos, en com som, quins patrons repetim a la nostra vida i en els nostres conflictes quotidians, és una eina que et pot servir, doncs, per plantejar-te coses que potser normalment no et plantejaries, però que evidentment no et generen un problema com per anar a teràpia per solucionar-lo seriosament. Saps què et vull dir? Vull dir, crec que no és un substitut en cap cas.
I dèiem que, abans deies, ja parlarem més endavant, no?, de la presència a les xarxes. Sí que és veritat que tota aquesta moda, sobretot en aquests últims temps, s'ha estès moltíssim per les xarxes, no?
Sí, la xarxa està plegada de referències, de memes i de tuits sobre astrologia, i jo volia tirar-vos així quatre referents. D'entrada tenim l'aplicació del CoStar, que a qui li interessi aquest tema us recomano que us la baixeu immediatament, perquè CoStar, et permet...
Que és la que fa servir tu també, Marc,
sempre,
o no?
Sempre.
Ja sabem d'on
surt. Va sortir alguna cosa com que hi havia gent que et mirava el mòbil i per això tenien com missatges, perquè t'envien un missatge cada dia, tipus, avui has de beure aigua, o demà has de crear una família, saps? Són coses super, super, super diferents.
Que és un anat de l'olla, jo crec, que el creador de CoStar, també.
Perquè a més diuen que són dades a la NASA, però dius, quines dades fan servir, saps?
Però en tot cas...
Qui a la NASA els diu, oye, los aries a beber agua, saps?
Sí. En aquest univers simbòlic que dèiem, com per mirar-te tu mateix certs aspectes, a mi m'agrada perquè et dona tota la carta astral sencera. Vull dir que tu poses les teves dades, no?, el lloc on vas néixer, l'hora, el dia i tal, i et diu on estava cada planeta en el moment en què vas néixer, i et permet, doncs, fer aquest joc d'anar mirant en quins diferents àmbits de la vida tens cada planeta. I això és una de les coses que ha triomfat més a internet últimament. La gent s'ha descarregat el CoStar com uns bojos i, a més, et permet interactuar amb les altres amigues que també tenen aquesta aplicació. O sigui, que és divertit. I després hi ha també vells referents que s'han aconseguit modernitzar en l'àmbit de l'astrologia, com la nostra estimada Esperanza Gracia, de la mítica astròloga de Telecinco, que té un compte de Twitter on, a banda del seu horòscop diari, que potser és la part que a mi m'interessa menys, que és el que dèiem abans, com més predictiva i més de cuento, entre cometes, té un rànquing, que ella també se l'inventa total, però és igual, ens encanta, on cada setmana diu quins signes seran més afortunats i quins signes seran menys afortunats. Llavors, aquí el que m'interessa d'aquest rànquing que fa l'Esperanza Gracia és la gent que contesta aquest rànquing dient, no, Esperanza, que vaig l'última, sóc sagitari, no pot ser perquè aquesta setmana tinc una entrevista de feina superimportant. I llavors l'Esperanza, doncs, els diu, no et preocupis perquè la setmana que ve estaràs més amunt al rànquing i tal. Llavors, què ha intentat fer aquesta persona que li ha comentat el rànquing Esperanza Gracia? Jo crec que el que vol aquesta persona no és que sagitari pugi més amunt al rànquing, sinó que la gent del seu entorn sàpiga que té una entrevista de feina i que potser, doncs, està angoixada, necessita una abraçada, necessita que li preguntis com ha anat. Per algun motiu, ella ho expressa d'aquesta manera, fent servir aquesta simbologia que ens proposa l'Esperanza, no?
Us he de dir una mica que em sento com si m'estiguéssiu parlant en un altre idioma, perquè hi ha molts conceptes que m'estic perdent, eh? Però, en fi, com dèiem al principi, també ens acompanya el Carlos Salazar, que és catedràtic d'Antropologia a la Universitat de Lleida, doctor en Antropologia Social per la Universitat de Cambridge i també autor d'Antropologia de les Creences, Religió, Simbolisme i Irracionalitat. Senyor Salazar, bona nit de nou.
Hola,
l'he deixat primer que escoltés una mica quin és el plantejament de dues persones, doncs, que sí que tenen aquesta creença al voltant de l'horòscop, i li volia preguntar com ho veu tot plegat, eh? Per què aquest interès, si té alguna explicació, aquest interès dels joves per l'astrologia?
A veure, l'astrologia, com algú de vosaltres també ha mencionat abans, és una disciplina molt antiga, no? No té res de nou, això és possiblement més antiga que les religions que tenim a l'actualitat. Uh-huh. I que s'ha manifestat, a més, en maneres molt diferents, amb cultures diferents també, no? La idea de que els astres, no?, ens proporcionen algun tipus de coneixement sobre la nostra vida. Llavors, que ara es pugui veure com una... Com si adquirís més importància o més rellevància entre els joves, és difícil veure si això és una moda que s'escampa degut a la força de les xarxes socials, no? Qualsevol cosa que surt a les xarxes socials té una ressonància molt gran de cop i volta, no? Uh-huh. I llavors et costa molt veure si això és conseqüència del propi mecanisme de la xarxa social o té una altra base diferent.
I pot tenir alguna relació, vostè veu alguna possible relació amb la pandèmia? És a dir, sortir d'aquest moment també hi pot haver tingut alguna cosa a veure?
Sí, a veure, mira, jo una una idea que jo crec que pugui ser vàlida per explicar aquest fenomen, sobretot tenint en compte el cas dels joves, és la incertesa en la que viu sobretot la generació dels joves en l'actualitat. És a dir, la incertesa que viuen els joves actualment és molt més gran que la que vivíem nosaltres fa uns quants anys, no? I això em dona la incertesa no només per la pandèmia. La pandèmia ha estat important, no? Després tornaré a parlar sobre això de la pandèmia, però abans de dir això, sí que és cert que des de fa uns anys, gairebé des de la crisi del 2008, però de fet des de bastant abans, que en les societats occidentals vivim un clima d'incertesa molt gran, i és sobre el futur, i això afecta especialment a les generacions joves. Jo crec que això pot tenir pot ser un factor explicatiu a l'hora de saber per què determinades generacions s'apunten, diguéssim, a aquest tipus de creences com a l'astrologia. Després, una altra cosa sobre això de la pandèmia, és interessant perquè jo penso que la pandèmia ens ha creat una mena de ens ha fet una cura d'humilitat, no? És a dir, ja estàvem en un moment en què ens pensàvem que la tecnologia no sé, ho podia gairebé tot, creàvem màquines d'intel·ligència artificial que poden fer 2 milions d'operacions per segon, que estem fent ordenadors quàntics que poden decodificar els programes dels bancs, etc. Una quantitat de coses extraordinària, però de cop i volta ens vam trobar amb un fenomen com és un virus, no?, del qual ja fa 10.000 anys que les societats neolítiques patim, i no vam poder fer front a aquest virus d'altra manera que de la manera com sempre s'havia fet front, és a dir, confinant a la gent a casa, no?
Dir, ja l'entenc, sí.
Com va dir, per exemple, em sembla que va ser el doctor Antoni Trilla, va dir, hem utilitzat els sistemes medievals per fer front al virus. Després va venir les vacunes, va venir tot això. És a dir, jo no nego que evidentment la tecnologia ha tingut una importància. Però en el primer moment, jo penso que ens vam donar compte o es va crear la sensació de que hi havia una incapacitat, diguéssim, de la tecnologia aquesta tan poderosa, no? I això pot crear escepticisme, davant de la tecnologia, i pot fomentar, diguéssim, aquest tipus de creences com l'astrologia.
Avanço perquè ens queda molt poca estona i si no ens donarà temps gairebé a parlar-ne, però també li volia preguntar fins a quin punt aquest tipus de creences són similars o són una substitució de la creença en la religió. Si tenen alguna similaritat amb el fet d'una necessitat de creure en alguna cosa, sigui quina sigui.
En part, sí. No són... A veure, com també ha dit algú de vosaltres abans, l'astrologia, n'hi ha moltes d'astrologies, no? I no totes poden ser substitutes de la religió. En part sí que ho poden ser, perquè són sistemes de creences que en certa mesura omplen un buit de significat. I és un buit de significat que ens crea la racionalitat científica, que per algunes persones el pot omplir les religions, si voleu, tradicionals, i per altres persones també ho pot omplir aquest tipus de creences, encara que no siguin exactament equivalents, podríem dir, a la religió.
I pot tenir a veure també amb el fet que, per exemple, l'astrologia ofereix d'alguna manera respostes ràpides a problemes o també a maneres d'entendre'ns a nosaltres mateixos, com ara comentàvem aquí, que poden ser difícils d'assimilar o que calgui aquesta introspecció doncs una mica més profunda?
Sí.
És a dir, és com una solució ràpida, no? Potser els dubtes o...
Bueno, pot ser ràpida o no tan ràpida, depèn de com tu miris, no? És a dir, però jo diria també que t'ofereix solucions a unes certes problemes o incerteses que cap altra disciplina te'ls ofereix, no? I llavors això és el buit aquest que omple, no? Poden ser solucions ràpides, com això que parlàveu abans, no?, de l'horòscop que tu consultes als diaris, no?
Sí.
I et diuen, va, pues tal, no? Passarà tal cosa, tindràs sort, no tindràs sort. O poden ser solucions més sofisticades, no?, com la que plantejàvem abans, no?, que hem parlat del joc simbòlic de l'astrologia, no?, que m'ha semblat molt significatiu, justament aquesta expressió, no?, el joc simbòlic, no?
Marc, sí, disculpi, no, li volia preguntar al Marc, tu em deies aquests dies, no?, que també ho veus com una moda relacionada amb l'individualisme, no? Sí. A què et refereixes exactament?
Jo crec que una mica en la línia d'això de les xarxes socials, jo crec que som una generació, nosaltres, generació Z, de, que ens mirem molt a nosaltres mateixos i a nosaltres mateixes i volem saber molt, doncs, com som, per què som així, i busquem, doncs, jo crec que també, arrel del Covid, que ens hem sentit com molt desolades, que no hem estat molt segures de cap a on tirar, doncs, ens hem com una mica agafat això de l'horòscop perquè et vols entendre tu mateix, perquè vens de molts moments en què no saps ni tu mateix per què et passen les coses que et passen, i llavors no és que busquem una resposta als nostres problemes, però sí que dius, ah, bueno, doncs mira, respires una mica més tranquil si veus que els àries depèn de com són així, saps?
Ho trobes, i coincideixes, Laura, amb el que diu el Marc?
Sí, perquè al final... Si tu vols identificar un patró, és igual si és a partir d'Àries o si és a partir de Leo o si és a partir de qualsevol altre signe. Al final, com que és una interpretació totalment subjectiva, tu busques la manera de reconèixer-te en aquell tipus de personalitat o en aquella manera de reaccionar al conflicte, i l'important és que tu te n'adonis de com realment ets. Llavors, relacionat amb el que deia el Carles i el Marc del coronavirus, jo crec que a mi, per exemple, m'ha passat que notava que hi havia com un excés de racionalitat en tot, vull dir que tot era molt científic, tot era molt dades, factors, això és així perquè això és, ho ha dit la ciència, i respecto absolutament la ciència, sort que estem en aquest segle en què tot està tan desenvolupat, però també era una mica una manera de dir, ai, tot ha de ser científic, vull creure en una cosa que no pugui saber si és veritat o mentida, i a mi m'agrada no saber-ho, vull dir que ja ho sé, que no està demostrat per la ciència, però és que no ho necessito.
Aquest era un dels dubtes que jo tenia, que si... fins a quin punt tota aquesta creença porta també darrere aquesta consciència de dir, val, sabem que això no té una base científica, sabem que això no és veritat, però mira, ho fem com un divertiment o com un passatemps, no? Fins
total,
a un cert punt.
Sí, ens és igual, o sigui, ens és igual i ens sembla molt bé que ens sigui igual, jo crec.
Doncs, en fi, ho hem d'anar deixant aquí. Em sembla que haurem de continuar aquest debat un altre dia perquè se'ns ha fet molt curt. Laura Grau, gràcies.
De res.
Marc Simón, moltes gràcies també. I Carlos Salazar, catedràtic d'Antropologia a la Universitat de Lleida, gràcies també per acompanyar-nos avui al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, molt bona nit. Doncs nosaltres ho anem deixant aquí. Abans de donar pas al Tu diràs, però, Pep, de què parlarà demà el Basté?
Doncs seguirà la jornada de vaga convocada per diversos sectors: sanitat, educació, taxis i lletres.